Cadena Ser, número 1 en esport.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bona nit i benvinguts a l'edició número 195 de Dins l'estadi. Després de 29 anys, Flix acomiadarà demà dilluns la gespa de la Ventonella. Una gespa en la que s'han viscut grans moments per a l'entitat i que haurà de donar pas a la gespa artificial. Abans, però, l'equip haurà de jugar en terra durant les properes jornades. Sembla un pas enrere, però amb el mal estat del terreny de joc, de ben segur que és tot un encert. De seguida començam amb el programa d'aquesta nit. Avui ens acompanya Josep Bernet, més conegut com Pepo, entrenador del Benissanet. Abans d'arribar a Genís, amb el sumari del programa d'avui.
A la tercera divisió, l'Escó situa líder, tot i només aconseguir un empat al camp del Masnou. A la segona catalana, cinquena victòria consecutiva del Gandesa. Avui 3-1 contra el Valls i ja és quart. A la tercera catalana, victòries de Flix i Pinell, empats de Ginestà, Horta, Móra Nova i Batea i derrota del Corbera a casa contra el Perelló. I a la quarta catalana, victòria de l'Olímpic en el derbi contra l'Arnès i victòria de l'Escobe, per 1-4 contra el Benissanet. A més, no us perdeu l'espai de futbolistes ebrencs al món, el poliesportiu i la firma de la jornada. Tot aquest contingut ampliat a continuació aquí, a dins l'estadi.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, tu perdries? No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'esport ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit. Són les 10 i 17 minuts. Estan escoltant Dins l'estadi, aquí a la sintonia de Ràdio Móra d'Ebre a la Cadena Ser. Avui és diumenge, dia 1 de març, i començam amb el programa número 195 de Dins l'estadi. Genís Pena, Javi Salvau, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Bé, doncs avui hi tornem a ser altre cop, recordin, i saludem des d'aquí als nostres companys de Ràdio Móra Nova, Ràdio Gandesa, Tivissa Ràdio i Ràdio Falset, que també emeten el nostre programa en diferit els dilluns. Avui com a invitat tenim el Josep Bernet, més conegut com Pepo, entrenador del Benissanet. Pepo, què tal? Et diré Pepo perquè tota la vida t'he dit així que continuarem fent-ho. Pepo, què tal? Bona nit, benvingut a dins l'estadi.
Bona nit, molt bé. Bueno, aquí a veure què podem explicar i disfrutar una mica de la vostra estona.
Està en la seva segona etapa, no?, al Benissanet.
Sí. La primera va ser fa 3 o 4 anys, i, bueno, vaig decidir anar a entrar a l'Hospitalet, que era és on visc, a casa. Bueno, l'aventura no va sortir bé, i aquest any m'ho van tornar a dir, ja coneixia bastants jugadors. Els aprecio molt, ells m'aprecien, i, bueno, estem aquí a la zona vegada que entreno ja al Benissanet.
Bé, doncs en parlarem, òbviament, del Benissanet, com també la pregunta de la jornada d'avui anirà destinada a aquest club, al Benissanet, aprofitant la visita del seu entrenador aquesta nit. A veure què et sembla després la pregunta. Després, si et sembla, la repassem. Però abans, volem conèixer una mica més el nostre invitat d'avui. Si no m'equivoco, més a més, és la primera vegada que el Pepo ens visita dins l'estadi. En la primera etapa crec que no vas venir al programa, i aquesta sí, a la zona etapa, sí que el Pepo, doncs, ve al nostre programa, així que aprofitarem pel conèixer una mica més. Així que comencem amb el test de dins l'estadi.
Cadena Ser.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi. Coneixem els nostres futbolistes al test de dins l'estadi. El test de dins l'estadi.
Bé, doncs comencem amb la primera pregunta del test. Cançó preferida.
La meva cançó preferida és una cançó una mica antiga. Bueno, jo també començo a tindre una edat. És d'un grup de Saragossa, bueno, fa temps que no existeix, que es diu Mas Birres, i és una cançó que es diu Cash.
Ho anava a dir, però la mateixa broma de sempre, Genís, no?
Nope.
Les tinc totes.
Quina és la broma, quina?
No, sempre dic...
Que ràpid,
Javi, que ràpid.
Que no calia, no calia.
No. Sempre hi vaig la mateixa, per això que al final ja ens fem repetitius sense voler-ho. sobrenom, te l'he dit jo mateix,
sí,
no?
Pepo, sí.
Pepo.
Sí, sí.
Hi ha algú que et digui Josep?
O... Sí, mons pares.
No, a l'entreno o al món del futbol?
No, no, no. No.
Tothom
no,
Pepo.
Tothom, el que està vinculat una mica al món del futbol, doncs ja em coneix per aquest nom i ja no l'he canviat, ja no he donat temps.
Uh-huh.
Sí que vaig tindre un entrenador que va voler, que em va dir que no quedava bé aquest nom. Sí, un entrenador...
Per què? Bueno,
no, perquè em deia que no tenia cara de Pepo, que no era un nom, per...
Però, sí, que sí. No era per a tu, vamos.
No, no, i bueno, és un entrenador, nacional,
sí?
Que
sí.
Es diu Ignasi Rojas, que, bueno, que no em sentirà, però bueno, és...
No, qui sap, aquest programa a vegades...
No, el que passa, bueno, actualment, bueno, està una mica fotut, i bueno, si m'escoltés el saludo, però bueno, que el poc temps que el vaig tindre d'entrenador, mm-hmm, doncs vaig aprendre molt, i em va dir que aquest nom no servia, però bueno, ja no vaig estar temps.
Et va quallar, eh?
Sí, i no vaig poder canviar, però bueno.
Un defecte?
Bueno, quan el meu mal humor, és una cosa que és terrible, és terrible quan...
Et cabreja i perds els nervis,
sí,
o què?
No, però a vegades... les manies, a vegades qualsevol tonteria, una persona que no arribi puntual, doncs, bueno, doncs ja m'agafa mal humor. Però bueno, la gent que em coneix s'aparta una mica i,
bueno, intentarem i passa ser, ràpid. Intentarem ser puntuals, doncs, per si acas, eh? Per si acas avui el Pepo se'ns enfada. Una virtut.
Bueno, la paciència, ja que sóc entrenador, els entrenadors sempre, per sort o per desgràcia, sempre estem sols, els jugadors sempre van a la seva, la junta directiva moltes vegades també, i bueno, i com que tinc, i a part porto algun equip de futbol base, uh-huh, doncs bueno, has de tindre molta paciència, has de... amb els jugadors, uns tenen unes manies, uns tenen les altres, els has d'entendre, si venen a jugar, juguen diumenge, igual dissabte han sortit, bueno, pues una mica de paciència, perquè si no tinguessis paciència, pues igual faries alguna animalada.
Una mania.
Buah, de quan jugava a futbol, com més anys tenia, més manies anava agafant, però bueno, el que el meu company al vestuari fos el mateix, el sortir amb un peu, amb el peu dret a... Uh-huh. Al camp,
les si, típiques manies, no?
Si guanyàvem el partit, doncs fer el mateix escalfament al partit següent. D'aquestes coses que quan et van bé, roba interior igual no te la... Et posaves sempre els mateixos calçotets, si et donaven sort.
El partit, eh?
Sí, al partit, sí. Es canviaven, es rentaven, es canviaven.
Vale.
Però sí, bueno, que cada vegada vas agafant... I és que són futboleros, sempre tenen alguna mania, però bueno, i com més anys tens, doncs més coses vas agafant.
Un somni esportiu?
Bueno, el meu somni era poder haver jugat de futbol, però professional, a la tercera divisió, com a mínim. Vaig tindre l'opció, però bueno, en aquest temps no va poder ser. I això és el meu somni esportiu.
En quin equip?
Bueno, quan vaig estar al Tortosa, sí. Però bueno, no va poder ser, la distància, hi havia gent de la zona, pues, de la mateixa qualitat que jo, pues, bueno, i al final ho entens i ja està.
Un somni no esportiu?
Bueno, ara realment és veure créixer ma filla, amb salut, i ja està. Vull dir, ara en principi no tinc gaires més somnis.
Una pel·lícula?
Bueno, tot el que són de la Guerra de les Galàxies. T'agrada? Una de Star Wars, aquesta. Jo sóc de la Guerra de les Galàxies. I totes les que siguin així, doncs, m'agraden bastant.
El teu ídol futbolístic?
Bueno, jo com que també tinc uns anys, doncs, bueno, quan vaig començar amb això del futbol, doncs un jugador que es deia Neskens, que era un tio molt dur, jugava al mig del camp, i un tio corrente, doncs una mica com jo, doncs, bueno, doncs això era una mica el meu ídol.
Pepo, què fas en les teues estones lliures?
Bueno, ara com que en tinc bastantes, que estic a l'atur, bueno, estic estudiant, però bueno, llegeixo, m'agrada molt anar amb moto, surto amb bici, faig esport, jugo a pàdel quan puc, no sé, el que sigui, tot, m'agrada tot, o sigui, tot el que sigui córrer una mica, pues, bueno, encara jugo a futbol amb els veteranos d'Hospitalet, i bueno, ho passem.
Com et veus d'aquí 10 anys?
Bueno, calb no, perquè ja ho soc. Ja no arribo.
Però vas rapant, més que calb és rapant.
Sí, però tinc entrades que són entrades i sortides. Bueno, pues possiblement, com que m'agrada molt tot el tema de l'esport, pues encara vinculat amb algun equipet, sempre és gratificant, pues bueno, sobretot, no tant els equips sèniors, sinó el futbol base són molt gratificants, poder ensenyar als nens, no?, cosetes, bueno, pues que d'aquí 10 anys et puguin recordar, i tot això és important.
Com et veus d'aquí 10 anys? Ara ens ho explicava el Pepo, però anem seguint. Amb quin jugador, o en aquest cas, amb quin entrenador de la categoria et canviaries la samarreta, et donaries la mà?
Bueno, jo em dono la mà amb tothom. Hi ha algun entrenador, no d'aquí, d'aquesta zona, però sí d'alguna que... Hi ha un entrenador que el tinc vetat, però no, tots els altres... A veure, ja ho he dit abans, els entrenadors estem sols, i vull dir, almenys que els que estem sols, doncs ens anem a saludar abans de començar el partit, i quan s'acaba el partit, felicitar-ho i ja està.
Si no estessis entrenant al Benissanet, on t'agradaria o on creus que estaries entrenant?
Bueno, realment, jo en aquest sentit sóc una persona que he entrenat a bastants equips, a diferents categories. Jo, qualsevol lloc on pugui ensenyar lo poc que sé de futbol i els jugadors em puguin ensenyar, perquè sempre és un camí, és doble camí, no? Jo ensenyo i ells m'ensenyen coses. A qualsevol lloc que pugui ser útil i per ensenyar futbol, és un bon equip per mi.
Un gol especial que recordis?
Bueno, el gol, potser el més especial va ser la temporada que vam pujar de categoria amb l'Olímpic, de segona a primera. Va ser un partit aquí a...
Estem parlant de regional, eh?
Sí, sí, sí. Sí, estic parlant
de... Bueno, de catalana, sí, clar.
Això ara és... Bueno, és que era diferent categoria, sí, però bueno, era un, de pujar de tercera a segona, ara així, una cosa així, bueno, no sé. I va ser, em sembla que va ser el 3-0, que nosaltres ens estàvem un punt per baix del Camarles, teníem que guanyar, i bueno, va ser el gol que vam pujar de categoria, no?, amb aquests tres gols que vam marcar, però jo vaig marcar un d'aquests, i aquest és el que més recordo, va ser un cop de cap, encara que no sóc gaire alt, però jo em guanyava una mica la vida amb el cap. Sí, va ser...
Fent gols amb el cap.
Sí, sí, un 3-0, sí.
Quines botes utilitzes?
Jo... He utilitzat moltes, però ara, com que tinc els peus una mica delicats, i els camps també, la majoria són de gespa artificial quan jugo, no es trenquen tant, doncs tinc una Copa Mundial que aquestes no fallen.
Sí o no? Original, retro.
No fallen, el que passa que el problema que hi ha ara és que jo en aquest sentit soc molt retro, soc molt antic, i ara vas als camps de futbol i veus grogues, verdes, no? Jo encara soc d'aquestes negres i com que van bé, pues ja està.
I ja per acabar, quin ha estat el teu millor entrenador?
Bueno, el meu millor entrenador, bueno, va ser... va morir... No sé si va ser l'any passat o fa 2 anys. És, bueno, un exjugador de primera divisió del Barça, que, bueno, va estar vivint a l'Hospitalet. El Josep Seguer, i, bueno, i el recordo, i el vaig tindre d'entrenador de juvenil, i, bueno, el que vaig arribar... Aprendre amb aquest entrenador va ser increïble. Sí, molt bona persona, a part m'apreciava moltíssim, i bueno, penso que el millor entrenador que he tingut. Amb ell era un plaer veure un partit de futbol, perquè és que t'explicava coses, hòstia, és veritat, i passava, no? I m'agradava molt veure partit amb ell, perquè t'anava explicant, i mira, aquest jugador farà això, si fa això se'n portarà aquest, i bueno, i va ser, per mi... He tingut bons entrenadors, però aquest va ser...
El que et queda, no?
Sí. Bueno, tots al final...
Sempre se't queda alguna cosa.
Tots al final saps que t'encén alguna cosa, no? Però bueno, però aquest va ser un entrenador que aquest... bueno, va entrenar al Barça, va entrenar al Betis, i bueno, i clar, és una persona que bueno, que ha après molt, i el poc que sé del futbol, doncs, bueno, ha estat gràcies a mi i als altres, no? Però bueno, aquest és important per mi.
Molt bé, doncs aquest és Pepo, l'entrenador del Benissanet. I escoltem a la sintonia de Star Wars de fons, que sabem que t'agrada. Són ara mateix les 10:29, estan escoltant Dins l'Estadi.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Dins l'Estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs nosaltres seguim. Hem conegut ja l'invitat d'aquesta nit, el Josep Bernet, més conegut com Pepo, és l'entrenador del Benissanet. Enguany està fent la seva segona etapa al Benissanet. Tot i això, i cal remarcar-ho, la temporada no està sent bona del que ens venia acostumant el Benissanet de les últimes temporades. Han canviat moltes coses des de llavors. Així és. La temporada passada l'equip també era diferent. Tenia jugadors que ara no tenen. I això, òbviament, també es reflexa a la classificació. Per això, la pregunta que formularem avui a través del nostre Facebook va més o menys per aquí. Així que anem a llançar ja la pregunta de la jornada de dins l'estadi d'aquesta setmana.
Cadena SER.
Ràdio Mora d'Ebre.
Dins l'estadi. La pregunta de la jornada a dins l'estadi.
Pues com ja sabeu, cada setmana la nostra pregunta que formulem per via Facebook, que aquesta setmana, a l'edició número 195... de dins l'estadi, la següent. Creieu que el Benissanet hauria de fer un plantejament de cara a pròximes temporades per a intentar competir per l'ascens?
Mm-hmm. Què et sembla la pregunta, Pepo?
Ah, és una pregunta per mi.
Bueno, per tu i per a tota l'audiència, per a tots els oients que ens estiguin escoltant ara mateix. Esperem les vostres respostes, eh? Anirem recordant-les. El Xavi ens anirà explicant més o menys què diu la gent a través del Facebook.
I tant.
I... Però bueno, la primera pregunta, la primer participant, estaria bé que fos l'entrenador.
Bueno, això és una mica... És saber la política que vol tindre el club, no? A veure, fitxatges sempre es poden fer, o es poden recuperar gent de Benissanet que està jugant fora. Però, bueno, a vegades no és fàcil. Tindre que baixar de categoria, tindre que pagar la fitxa, vull dir... Això és complicat. Tenim el que tenim... I si la Junta, en aquest cas, bueno, accepta el que hi ha, no hi ha cap problema. Evidentment, hi ha hagut fitxatges aquest any, però hi ha hagut una mica uns quants fitxatges, però han estat obligats, no? per manca de porter, i han estat una mica, pues això, realment són dos fitxatges i algun recuperat que juvenil, el Roger i Miró, però bueno, clar, gent amb poca experiència, també ens ha marxat, aquest any va marxar el màxim golejador de la temporada passada, que clar, vulguis o no vulguis, se te'n va, després de marcar molts gols, si veiem una mica tot el tema de...
L'Adrià, que ha fitxat per l'Escó, no?
Sí, clar, tot el tema dels gols, clar, som igual l'equip que menys gols marca i un dels que ens marquen més, no? I això al final també marca pues, bueno, com va el campionat, no? Però també si analitzem partits, ostres, pues, també hem tingut molts partits que els teníem més o menys guanyats i ens marquen un gol al minut 90, falta de concentració, igual falta d'experiència...
Moltes coses. De totes maneres, en parlarem després de la temporada del Benissanet. El que sí que busquem és que la gent ens respongui aquesta pregunta, el Javi ens anirà actualitzant, així que nosaltres comencem, anem ja directament a la tercera divisió perquè hem de repassar com està la classificació. Tot i que l'Escó no ha guanyat aquesta setmana, atenció perquè l'Escó és líder en solitari.
Dins l'estadi. Tercera divisió. Resultats i classificació.
Tercera divisió nacional, grup 5è, jornada número 26. Amb els següents resultats, Vilassar de Mar 1, Martinenc 0.
Terrassa 0, Manlleu 2.
Figueres 1, Sant Feliuenc 2.
Castelldefels 0, Cerdanyola del Vallès 0.
Masnou 1, Ascó 1.
Sabadell B1, Montañesa 0.
Vilafranca 1, Peralada 0.
Palamós 1, Europa 2.
I Prat 1, Rubí 0.
I la Pobla Mafumet 0, Gavà 1.
La classificació queda de la següent manera. L'Ascó com a líder en solitari amb 49 punts. Tot i no guanyar avui al camp del Masnou, se n'aprofita de la derrota de la Pobla Mafumet ahir dissabte per a situar-se com a líder en solitari. L'Escó és líder, com dèiem, 49 punts, seguit de la Pobla de Mafumet, que en té 48, l'Europa és tercer amb 46 i el Rubí és quart amb 41 punts. Ara mateix tots quatre disputarien els play-offs d'ascens a segona B. El Prat és cinquè amb 38 punts, també té 38 punts el Terrassa, 36 per al Figueres, la Montañesa, és a dir que la classificació continua igualada per a aquesta part alta de la classificació, tot i que és cert que Escó, Pobla de Mafumet, Europa i Rubí estan fent partits importants i resultats importants per aconseguir aquestes primeres quatre posicions. Tot i que també és cert que el Rubí, avui aquesta jornada, tenia una oportunitat d'or també per a prendre distància a diferència del Prat, i la derrota al camp del Prat doncs, ha significat que el Prat torni a enganxar-se una mica en aquesta opció ocupar la quarta posició. Pel que fa a la part de baix, la part de la zona de descens, tenim el Gavà amb 29 punts i en descens directe ja hi tenim el Martinenc amb 27, el Castelldefels amb 24 i tanca amb 19 punts el Vilassar de Mar. Així que, de moment, el Gavà 2 punts per sobre del descens i és gràcies a la victòria d'ahir contra la Pobla d'en Fumet, que es jugava el lideratge de la classificació.
Futbol Club Ascó.
Bé, doncs anem a parlar de l'empat de l'Ascó al camp del Masnou. Un Ascó que, d'aquesta manera, 1-1, recordin, deixa escapar 2 punts en els últims minuts de partit, després d'haver-se avançat just abans del descans amb un gol de penal de Cristino. No obstant, l'empat serveix per a ser líder en solitari de la categoria i distanciar una mica més alguns rivals. La primera meitat ha començat amb un ritme frenètic de joc. Tot i que era l'Ascó qui intentava controlar més el partit, el Masnou també deia la seua amb arribades perilloses. Ha estat pràcticament en temps de descompte quan l'àrbitre, amb l'ajuda de l'assistent, ha assenyalat penal per una falta sobre Cristino dins l'àrea. La pena màxima, molt protestada pel conjunt local, l'ha transformat el mateix Cristino amb un xut centrat per a posar el 0-1 al marcador. Ja en el segon temps, tot i que els locals han volgut posar ritme al partit, ha estat l'Ascó qui ha gaudit d'un parell d'accions que haguessin pogut sentenciar l'encontre. El partit semblava còmode per a l'Ascó, que no patia en defensa i controlava tranquil·lament el partit fins que al minut 79 un córner mal refusat per la defensa esconenca acabava a peus d'Edu Domingo, que batia a Sergi Fuertes per anotar el gol de l'empat definitiu. En els últims minuts, els locals han anat a per la victòria, però també l'Ascó ha incrementat el seu ritme, sabent que els 3 punts, després dels resultats dels seus perseguidors en aquesta jornada, eren molt importants. Finalment, el marcador s'ha mantingut amb l'1-1, que fan que el conjunt de Miguel Rubio sigui per primer cop en aquesta temporada líder en solitari de la tercera divisió. Curiosament, amb els mateixos punts que la temporada anterior en aquesta mateixa jornada, 49 punts. Així que, més o menys la lliga per a l'Ascó, és una vida paral·lela a la temporada anterior.
I esperem que no acabi igual. Clar.
Que no quedi igual i que al final sortim de la zona de playoff. Tot i que també és cert que tenen els mateixos punts, però la temporada passada...
Tenen bastants menys els que...
La temporada passada estava més igualada, la zona de playoff, i eren molts equips els que en una jornada podies pujar de la quarta o de la cinquena posició fins a la primera. És a dir, que la temporada passada també era diferent i l'Ascó no tenia aquest coixí de punts que té ara, que, si no m'equivoco, quants eren els punts que té de marge per a assolir la zona de playoff? 11, no?
Té 11.
Sí, té 11 punts de marge l'Ascó ara mateix, és a dir que és pràcticament molt complicat que surti d'aquestes 4 primeres posicions. Déu-n'hi-do la temporada de l'Ascó. Un Ascó que, per ser la setmana vinent, la propera jornada, s'enfronta contra el filial del Sabadell. Sabadell ve... serà el proper rival de l'Ascó. Un Ascó que és líder i déu-n'hi-do, fa guaig veure la part més alta de la Lliga, Pepo.
Sí, sí. Bueno, és un club que ja sabem que, bueno, que fa les coses ben fetes i, bueno, estan allí. Per això, però esperem que no afluixin com la temporada passada i, bueno, però si la dinàmica és bona, bueno, doncs pot estar allí. Llàstima perquè la pèrdua de la Pobla Mafumet contra el Gavà, que és un dels equips que va per baix,
sí,
els ho podien haver aprofitat, però bueno, si fan mitja anglesa, no?, de 3 punts a casa i un a fora, doncs bueno, doncs ho han fet, però bueno, que treballin una mica i que la pròxima setmana guanyin i ja està.
Això és pel que fa a la tercera divisió. De seguida anem a la segona, però abans ens aturem un moment a la primera catalana. Allí tenim els dos representants ebrencs en aquesta categoria. L'Amposta, que de moment... la visita de la setmana passada del Marc Bernet i el Joan Barrufet aquí a la ràdio els hi va servir de molt, perquè han guanyat 5-1 aquesta jornada, és a dir, que li van donar sort la setmana passada. 5-1.
Una vegada que ho fem, que donem sort.
Sí, una vegada que donem sort.
A veure si me'n doneu a mi.
Sí, també. Bueno, doncs la veritat és que els hi van donar bastanta sort. 5-1 han aconseguit guanyar avui aquesta tarda contra el Mollerussa. Ha jugat el partit Joan Barrufet, no ha jugat el Marc Bernet. Ha jugat tot el partit, de fet, el Barru. I bé, victòria plàcida en aquest sentit davant del Mollerussa i 3 punts importants per a l'Amposta. D'altra banda, la Rapitenca no ha passat de l'empat al camp del Lleida Esportiu, el filial. Va ser el partit que es va disputar ahir dissabte, va empatar 2-2, va començar perdent, va anar remolc pràcticament tot el partit i al final va poder esgarrapar un punt al camp del filial del Lleida. Aquests són els resultats d'Amposta i Rapitenca a la primera catalana. I ara sí, són ara mateix les 10:39 minuts. Ens n'anem a la segona catalana perquè el Gandesa aixeca la maneta.
Cadena SER.
Ràdio Mora d'Ebre.
Dins l'estadi. Segona catalana. Resultats i classificació.
M'explico, aixequen la maneta perquè aconsegueix la cinquena victòria consecutiva i així ho celebraven també amb una fotografia que han penjat al Facebook els components de la plantilla del Gandesa. Segona catalana, grup 6è, jornada número 22, Camarles 3, Ampolla 2.
Sí.
Bon dia, Genís.
Bon dia, Genís.
Són les 9.
Trencat 1, Canonja 2.
Jesús Catalonia 0, Cambrils 0.
Alcalà 1, Jesús i Maria 3.
Vilaseca 3, Remolins Vitem 1.
La Cava 2, Tortosa 1.
Roda de Barà 3, Sant Pere i Sant Pau 1.
Gandesa 3, Valls 1.
I Campclar 0, del Tebre 0. Aquests són els resultats d'aquesta jornada. El Vilaseca que continua sense perdre cap partit d'aquesta temporada. Jo crec que l'autor del gol de l'equip que li faigui un gol al Vilaseca que serveixi per a guanyar el partit, l'haurem d'invitar aquí a dins l'estadi. Vilaseca, líder, 60 punts. Segon classificat, Jesús i Maria, amb 48. 12 punts de marge, el Vilaseca ja camí de primera catalana. La Canonja és tercer amb 44 punts. Gandesa, quart amb 41. Aquestes 5 victòries consecutives l'han dut a ocupar llocs de privilegi en aquesta classificació, tot i que està a 7 punts del Jesús i Maria, que també està fent una temporada excepcional. I, bueno, serà complicat potser per al Gandesa aconseguir aquesta segona posició, però la veritat és que amb aquesta dinàmica almenys tindrà opcions fins a les últimes jornades de lluitar per alguna cosa. El Remolins Vitem és cinquè amb 40 punts, s'ha vist superat pel Gandesa. Tortosa en té 37 i pel que fa a la part de baix tenim el Tancat amb 18 punts, mateixos que el del Tebre en zona de descens, 14 per al Campclar i tanca amb 11 punts el Sant Pere i Sant Pau. De seguida us expliquem el partit del Gandesa d'aquesta tarda, però abans escoltem el seu entrenador, Rafael Navarro, en línia a dins estadi.
Club de Futbol Gandesa.
En línia, Rafael Navarro.
Crec que ha sigut un partit molt treballat per part del Gandesa, un partit que mos ha costat molt, contra un rival molt dur, que bueno, probablement no està al seu millor moment, però un rival molt dur, i bueno, realment hem sortit molt fort, el Gandesa ha sortit molt bé, molt ficats al partit, i ràpid mos ha ficat el partit de cara, en el gol 1-0 al principi, en el gol de Pol, molt bon gol, ha definit molt bé, i bueno, pareixi que tot n'és una mica com tenim planificat, hem planificat un partit intens, hem planificat un partit inclús dur, un partit que haguéssim de treballar molt, que haguéssim de, bueno, de desgast físic per al rival, i bueno, començar així, 1-0, però bueno, en una jugada aïllada, un saque de falta, ens han empatat i les coses s'han complicat. El Baix és un equip amb molt ofici, molt ben organitzat, molt ben col·locat i que té molts bons jugadors, i bueno, hem anat a l'una a la segona part i a la mitja part, i crec que a la segona part el Gandesa ha sigut millor, però bueno, hem passat els minuts, no, tampoc gaudíem de coses molt clares, el rival tampoc, i no hem passat els minuts, però bueno, al final és en què el partit d'Illa ha sortit a la segona part i ha pogut fer un bon gol, i bueno, no 2-1 sí que hem agafat ja, bueno, hem agafat este marge de diferència que ha acabat de sentenciar Dani, i res, molt contents per estar també cinquena victòria i a seguir endavant.
Bé, doncs la setmana passada precisament el Xavi ens explicava que la situació al Valls no era molt bona, que el Gandesa se'n podia treure profit, i així ha estat 3-1, victòria important del Gandesa, que com dèiem suma la cinquena victòria consecutiva, Genís.
Doncs sí, victòria del Gandesa, la cinquena consecutiva, aquest cop a casa contra el Valls. Els homes de Rafael Navarro, sí, veieu, quantes n'emporten
no sé,
consecutives?
No, ja
5, potser.
5? És que no ho hem dit, eh? No,
els homes de Rafael, m'estava escrit ja, vos dic, ho dic.
Són 5, sí.
Els homes de Rafael Navarro començaven molt ficats al partit, concentrats i amb les idees molt clares. La primera ocasió arribava al minut 5, quan Pere enviava una pilotada al pal.
Al 5, també, eh?
Sí, perdonaven a la primera, però a la segona arribava el gol. Roger enviava una bona passada cap a Pol, que definia amb qualitat per a fer el primer i culminar un bon inici de la primera part. L'alegria, però, es veuria interrompuda al minut 13 quan una jugada pilota parada suposava l'empat a 1 del Valls. El Gandesa, però, es veia superior a l'equip de l'Alcamp i seguia insistint a la porteria del Valls. Tot i això, ja a la segona part passaven els minuts i el gol no arribava, i el Gandesa es començava a inquietar. Finalment, Dilla apareixia al minut 80 per a fer un bon gol que donava la tranquil·litat a l'equip de la Terra Alta. Amb el premi del gol, el Gandesa encara es permetria sentenciar el 87 amb una vaselina de Dani. El resultat feia justícia al bon partit dels locals, que en la victòria ja estan a només 3 punts del tercer classificat. La setmana que ve, Javi?
Contra el San Pedro i San Pablo.
Bé, doncs, veurem si arriba la sisena, no? De fet, si ara serà complicat.
És contra el QE. Mm-hmm. Pot ser també partit trampa, no?
L'Egantesa acostuma a ser partit trampa.
Cuidao.
QE, 11 punts, eh? 11 punts. A priori, partit fàcil per l'Egantesa per mm-hmm. assumar la sisena victòria consecutiva, que el deixi amb 44 punts, però uh-huh. veurem també què passa, que els equips de baix a vegades són els que posen les coses més complicades, no?
Sí, perquè, a veure, i perquè tampoc queden tants partits i o s'espavilen ara o ja no hi ha solució.
Jo crec que el Sant Pere i Sant Pau, de totes maneres, hauria d'espavilar-se molt, eh?
Bueno, però mai se sap, perquè al final... A part, el Sant Pere i Sant Pau em sembla que juguen diumenge al dematí, és un horari diferent.
Sí, juguen al matí.
Horari diferent, això a vegades...
Les 12, em sembla.
Sí, i tu, clar, imagina't una...
És un horari molt raro.
La gent de Gandesa, que no s'ha aixecat, has aixecat aviat, canvies una mica la rutina habitual i això a vegades...
El tema del menjar, també...
Aniràs al partit?
Segurament.
A quina hora t'aixecaràs?
No dormirà.
Ja veurem, ja veurem.
No, però sí, a vegades canviar una mica la rutina, pues, vulguis o no vulguis, pues és emprenyador. Però bueno, amb la dinàmica que porta el Gandesa, que un equip quan és perillós és quan realment va de menys a més. I si, mm-hmm. i si ara estan amb 5 victòries, que no ho hem dit cap vegada... I...
Bueno, i tu la primera...
Jo la primera, però...
No passa res,
alguna vegada, estàs no, perdonat.
Però és important, o sigui, treure els 15 punts que hi havien disputant i treure'ls i anar al camp del CUE, doncs, bueno, pot estar... ser una motivació extra per anar mirant i veus que et vas apropant al dalt, no? I això és superimportant. Sempre són més perillosos els equips que van de menys a més, que de més a menys, doncs, igual com l'any passat igual va poder passar amb l'Escó, no? Que una mica al final va fluixar. En canvi, si el Gandesa ha agafat la dinàmica aquesta positiva, és quan realment pot ser un equip perillós i si segueixen així poden quedar per dalt.
Coincideixo molt en l'invitat, sobretot per un tema que avui es parla molt a les grades, és que...
La cinquena victòria consecutiva?
No, sí que es parla del tema este, sinó que a la primera volta, sempre que s'anava en un resultat just, arribant als últims minuts, el pensament era, això no ho aixequem. I avui hi havia com que s'estava convençut de que arribaria, de que al final sortiria, i sí, ha sortit Illa, que també està en estat de gràcia, i últimament també ho està enxufat tot, també coincidint en les bones accions de Pere, Pol, que comença a estar en forma, coincidint tot això, ja l'equip ja dona una altra imatge i ja es veu potser el perill davant, no? Perquè abans era un equip que tocava, que jugava, que tenia la pilota, que controlava el partit, però al final tenia la sensació d'aquella és que mos aganxaran i haurem perdut 2-3 punts.
Sí. Bueno, és la dinàmica positiva que té el Gandesa, que es troba el Gandesa i que això li fa saber portar bé el ritme del partit.
És que l'important és que tothom sumi. Mm. Això és important. Hosti, dius, igual el porter, hosti, han fotut un xut abans al minut 89 i t'entrava el gol i ara, hòstia, resulta que fot la mà, la treu, no? Mm. I l'altre, sense voler, la remata, la toca malament i entra dintre i és el gol de la victòria. Això...
Potser el rival també ho sap, perquè les estadístiques estes també se miren, no? I el rival, també quan arriben els últims minuts i vas 1-1, possiblement també té el cap de... I això que el Valls ha sigut un equip que ha tingut opcions durant tot el partit, perquè té qualitat davant i la podia ficar, però se'ls veia conforme passava el temps un cert nerviosisme i després el 2-1 s'ha abocat davant i avançar l'oporter quan ha vist Dani la possibilitat de fer el 3 ja ha sigut... Però, claro, és el que comentàvem. A últims minuts... però convençuts que podíem emportar amb els 3 punts.
Bé, doncs, victòria important per al Gandesa, que la propera setmana s'enfrontarà contra el CUE de la Lliga, el Sant Pere i Sant Pau, a la segona catalana. I abans d'anar a la publicitat, hem de fer una petita pausa per agafar una mica d'aire, perquè després ja ve tota la recta final del programa, amb tota la tercera catalana, que déu-n'hi-do també la jornada com ha anat, i la quarta catalana, a més de futbolistes ebrencs al món, la crònica poliesportiva de la jornada i la firma amb Francesc Granell. Però abans de la publicitat, anem a repassar el tema Facebook, a veure la pregunta, si tenim alguna resposta. Xavi?
La pregunta de la jornada a dins l'estadi.
Pues sí, a la pregunta, creieu que el Benissanet hauria de fer un plantejament de cara a pròximes temporades per intentar competir per l'ascens? Ja tenim respostes. Tenim el que ha fet tremolar avui l'Opal durant 20 minuts a Pere Martínez, fitxar a Pol Blader. Mm. Potser ho tenen una mica complicada.
No aniria malament. No aniria malament.
Respostes també que ens arriben de part d'Enric Ramos. Seria l'ideal, però amb pocs recursos té prou mèrit el que estan fent amb un Benissanet. Xuma Álvarez diu, no sé quina és l'intenció que té el club, però si té paciència i manté aquest gran entrenador, que és millor persona, segur que faran un bon paper. Molta gent, hem après molt amb tu. Una abraçada, amic. Més comentaris encara de Marc Fontanilles, diu fitxar a Macià Rodes de Camión.
Bueno, això és el nom de
Facebook. A Macià. També comentaris d'Àlex Grau. Estem fent tot el que podem per aguantar l'equip viu sense tindre una junta directiva. Tenim Xavi. Diners, qualsevol pot fer un equipàs.
La lupa.
Sí, sí, tinc que ficar-ho ja.
I practicar lectura,
eh? No, el tema de lectura el tinc bé, el que passa és que tinc que ficar la lupa.
Un quadernet abans d'anar a dormir, eh?
Bueno, venga.
Sí, que vull comentar una cosa sobre el que ha dit l'Àlex, no? És veritat que realment, pues, bueno, l'equip no té junta directiva, o sí que n'hi ha, però són jugadors, vull dir, no és fàcil, eh? No és fàcil i es fa tot lo possible i la gent té ganes d'entrenar, però bueno, després, igual que li passa una mica al Gandesa, que agafa una dinàmica positiva, tot entra, doncs nosaltres cada partit doncs ens passa, o t'expulsen al porter, o la primera part va perfecta, surts a la segona part i al minut 46, o sigui, al minut 1 de la segona part t'empaten, aquesta setmana hem marcat el gol al minut 37 i al minut 38 ens han empatat, i sempre hi ha aquest plus de mala sort o igual plus de poca qualitat que ens fa que això et mini la moral i al final un partit pues, bueno, que hem estat lluitant pues, s'ha decidit a partir del minut 75 i que hem acabat 1-4, no? Dius, ostres, massa càstig igual, però bueno, davant nosaltres avui teníem un equip amb molta qualitat, mentre els hem pogut anar aguantant i trebant pues, bueno, pues, ha anat bé, però al moment que ja et veus una mica per darrere, pues anímicament la gent se'n va baix i és complicat, però bueno.
Ja en parlarem del partit d'aquesta tarda, del derbi contra el filial de l'Escó. Nosaltres, però, abans anem a la publicitat. Repassem la pregunta l'altre cop, Xavi?
La pregunta que tenim a Facebook és creieu que el Benissanet hauria de fer un plantejament de cara a pròximes temporades per a intentar competir per l'ascens?
Aquesta és la pregunta que estem fent a través del Facebook. Nosaltres anem a la publicitat i tornem de seguida. Poden anar dient la seva durant tot el programa i nosaltres anirem repassant les vostres respostes. Així que, 3 minutets i tornem aquí a Dins l'Estadi.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, tu perdries? No, home, no! Que no! Dins l'Estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'esport ebrenc. Dins l'Estadi, els diumenges a les 10 de la nit.
La seguretat i garantia d'instal·ladors professionals. Això és el que li oferim a Climartí. Aire condicionat amb bomba de calor, domèstic i industrial. També fem venda i reparacions de maquinària i hostaleria professional. Frigorífics, càmeres, cafeteres, fins i tot maquinària i complements per les indústries càrniques i alimentàries en general. Climartí. Més informació al 629 42 72 07 o bé pel mail a info@climartí.com.
Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Mora d'Ebre, 977 40 01 02.
Hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977 43 55 55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Joieria Rellotgeria Anna Maria Muñiz, 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria. Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Anna Maria Muñiz, Avinguda València 31 de Gandesa, 977-42-1236. Trobaràs la millor atenció i els preus que esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que en sortiràs satisfet.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628-577-948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? No, home, no, que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'esport ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs, en 3 minuts arribem ja a les 11 de la nit. Estan escoltant Dins l'estadi, aquí la sintonia de Ràdio Móra d'Ebre a la cadena SER. Deixem enrere ja el repàs a la tercera divisió, a la primera catalana i també a la segona catalana.
Abans que tot, Edu, m'agradaria dir una cosa que se m'ha oblidat abans a l'espai on parlem de Gandesa, és que a la segona part errades arbitrals, però descomunals. I una cosa que ens ha cridat molt l'atenció és que avui venia un àrbit bastant jove, en dos líniers, potser no té res a veure, no?, però de sexe femení, i una línier, quan han reclamat unes mans molt clares davant d'ella, quan li han dit això és mans, no?, des de la banqueta s'ha sentit que ella deia jo no estic autoritzada per a pitar les mans. És, la pregunta és a què ha vingut? És que de vegades m'agradaria saber...
Sí, no, pues, crec que possiblement sigui l'àrbit que igual no té molta confiança amb els seus ajudants, que diu, no, això ho xiulo jo.
I tu no. Depèn del partit, no?
Sí, lo que passa que...
I depèn, bueno, clar, depèn de l'àrbit.
Si no, clar...
no, però, sí, però mira, ara mateix, jo com a entrenador...
Bueno, de totes maneres, l'última decisió sempre de l'àrbitre
sí,
principal.
Sí, però bueno, si ja aixeca la bandera ja es veu obligat una mica a parar el joc, no? Però sí que està, que ara últimament, jo no sé, jo ja al final ja em perdo, no? Però no saps mai, ara, si són mans, no són mans, si xiula, si és targeta, si no és targeta. Ara, els àrbits, o sigui, hi ha altres esports que diuen peus són peus.
Ui.
Però ara, amb el tema de les mans al futbol, algú que és jugador i entrenador diu, és que no sé si xiularà mans, no xiularà, si les té pegades xiularà, si no xiularà. És una cosa complicada. I això del linier o deu ser per això, perquè igual l'àrbit diu, escolta, no, vosaltres només xivaleu fora jocs i bandes, si han quedat així. Però bueno, és un parlar sobre una situació, però bueno, que si està allà al costat ho pot senyalar.
Algun dia haurem d'invitar algun àrbitre aquí dins l'estadi i que ens expliqui aquestes coses que passen. Pues sí,
per dir una mica la jugada, en este cas era una contra Gandesa que ha propiciat a una contra el Valls, que podria haver fet bastant mal. De fet, ha acabat en una falta i una targeta groga al Gandesa. O sigui que... És que, clar, la jugada canvia completament.
Bé, doncs, dit aquest apunt, i ho remarco, algun dia hem d'invitar algun àrbitre aquí al programa a veure si sortim de dubte d'algunes coses. Bé, que ara sí, anem a la tercera catalana. Tercera catalana, que déu-n'hi-do com hem tingut aquesta jornada, que repassem a continuació.
Cadena SER.
Ràdio Mora d'Ebre.
Dins l'estadi. Tercera catalana. Resultats i classificació.
Tercera catalana, grup primer, jornada número 22. La Sénia 1, Batea 1.
Santa Bàrbara 2, Aldeana 2.
Sant Jaume d'Enveja 0, Ulldecona 1.
Roquetenc 0, Horta de Sant Joan 0.
Pinell 3, Alcanave 0.
Ginestà 2, Ametlla de Mar 2.
Campredó 1, Mora la Nova 1.
Flix 2, Godall 0.
I Corbera d'Ebre 0, el Perelló 1. El líder és el Santa Bàrbara. És l'equip que al final se queda en una posició que no volia ningú aquesta jornada. L'Ulldecona, segon amb 40, Mora Nova, tercer amb 40, Godall, quart, 39 punts, els mateixos que el Corbera d'Ebre, 38 per a Batea i Aldeana. Déu-n'hi-do el Batea, com ha baixat de la primera posició fins a la sisena, però bé,
està aquí igual.
A només 3 punts, vull dir que tampoc no hi ha cap problema. 36 punts per al Roquetenc, 35 per al Perelló, 32 per a la Sénia, 30 per al Flix, 25 per a l'Horta de Sant Joan i el Pinell, 22 per a l'Ametlla de Mar i el Campredó, i en zona de descens directe, 19 punts per al Ginestà, 16 per a l'Alcanave i 10 punts per al Sant Jaume d'Enveja. La classificació molt, però que molt igualada, molt
bestial,
igualada.
Bestial, és, no sé, és una bogeria veure la part de dalt i un goig també, no sé.
Per exemple, el Perelló, que és 9è...
No, és que el Perelló està... ha fet una remuntada tremenda, sí. I està aquí ja.
El Perelló, que és 9è, està només 6 punts del líder. Que és, vull dir que són dos partits, és a dir que... és no res.
Aquí hi haurà una guerra fins a l'últim partit. Sí, sí.
Doncs ha estat curiós, perquè aquesta setmana els equips que tenien possibilitat d'aconseguir el lideratge, doncs no... La veritat és que no han guanyat, excepte, òbviament, el Santa Bàrbara i l'Ulldecona.
Santa
Bàrbara ha empatat contra l'Aldeana, però vull dir que l'Ulldecona sí que ha guanyat, però el Mora Nova ha empatat contra el Campredó aquesta jornada, el Godall ha perdut contra el Flix, el Corbera d'Ebre ha perdut contra el Perelló, el Batea no ha passat de l'empat contra la Sénia, vull dir que la cosa s'ha igualat una mica més també aquesta jornada. Així que, si us sembla, anem a repassar partit per partit a veure què ha passat.
Atlètics de Mora la Nova.
Bé, doncs, comencem pel Mora Nova, que va jugar ahir a la tarda al camp del Campredó. 1-1 al final, tot i que els Atlètics van avançar-se als 10 minuts de la represa amb un gol de Jordan, el Campredó va poder empatar als últims instants del partit, al minut 88, així que al Mora Nova se li va escapar 2 punts en els últims instants, no?
Pues sí, és una llàstima perquè tal com ens havia anat el partit, no, portàvem 0-1 guanyat i al final un gol al 88 ens fan 1-1, no? Però bueno, sense tenir en compte això, diguéssim, el partit se'ns presentava bastant complicat, anàvem amb 12 jugadors i sense cap porter. El Ferran no podia i el Ricard tampoc, i se va posar de porter Rafik, que és...
Va fer bé o què?
Espectacular. Vull dir, no va tindre cap ocasió que s'hagués de lluir, no? Perquè el Campredó no va tindre cap ocasió clara, però tot el que feia ho feia amb molt criteri, i la intenció era que no se n'adonessin que no era porter, i jo crec que ho vam aconseguir.
Anava ben vestit o no?
Sí, prou bé, amb pantalons de porter i... Sí.
Perfecte, això és el més important, perquè clar, si va amb pantalons de jugador i tot això, pues es nota més que no és porter.
Prou acceptable. I bé, el partit començava bastant malament per nosaltres, el Campredó sap molt bé el que juga al seu camp i va fer una bona primera part, nosaltres no vam saber trobar el joc i la veritat és que la primera part ells van ser superiors, tot i no arribar amb claritat a la porteria. Nosaltres vam tindre molt poques ocasions la primera part i bueno, el 0-0 era, bueno, ens anava bé, no? El millor de la primera part, el resultat, la veritat. I sí que a la segona part vam reaccionar, vam començar a jugar a futbol, vam baixar més i vam apretar bastant al Campredó, que li vam començar a posar molts problemes. I d'esta manera arribava el gol. El 56, Jordan, aprofitava un rebat de cap després d'una jugada bastant enrevesada que l'Edu la tocava dues vegades dintre l'àrea amb el cap i al final venia Jordan des de darrere i molt intuïtivament la fotia dins. Amb el 0-1, doncs bé, era un partit que estava molt, molt complicat a la primera part i el 0-1 ens anava molt bé. Vam saber aguantar molt bé el resultat i llavors... Just després del gol, crec que va ser...
L'expulsió, no?
L'expulsió. Bueno, era una jugada que li fan un possible penal a Jordan, després li cau a la pilota a Ruben, i a Ruben li peguen, bueno, també una entrada molt forta, que bueno, no hi vaig veure si era penal o no, però després, quan estava a terra, sé que el porter li va pegar una patada a ell, i clar, quedava com un follón bastant tremendo, que Ruben no va fer absolutament res, però algú s'ha inventat que li havia fotut una escopinyada, l'àrbit s'ho va creure i va expulsar a Ruben i a un jugador, que crec que el jugador tampoc havia fet res, perquè crec que el que va pegar la patada realment era el defensa. O sigui, un follon allí dins l'àrea i a més de deixar, jo crec que l'àrbit el que havia de fer era no has vist res, no pitis res.
Molt bé, aquesta és una altra, i aquest és un altre punt, és a dir, si no ho has vist, per què l'expulses? Per què la... No?
Però va expulsar els dos. Bé. I ens quedem els dos jugadors, els dos equips amb 10.
Va fer-lo fàcil, Roja.
Sí,
no,
és molt fàcil.
Després nosaltres seguim dominant. Ells realment no van deixar de jugar a futbol en cap moment. Vull dir, el Camp Redó, jo crec que és un bon equip a casa seva i acabarà pujant posició segur. I després arribava no sé en quin altre minut, que era el 78, una expulsió del seu central, que es quedaven en 9, dos targetes grogues per dos mans, que clares, les dues batallaven a contra. I se'ns quedava el partit bastant bé, no? Nosaltres 10, ells 9, i nosaltres tenint la posició i tal, i al final, cap al minut 80 o així, crec que Jacob, que tornava a l'equip, la notícia, tot i que no havia de jugar, se va fer mal Jimmy, va haver de sortir Jacob allí amb la grua, pobre que anava. I el tio així va tindre una ocasió claríssima, un contra un, no? Que li va parar el porter, i poc després, el Camp Redó apretant-nos d'un córner, un córner el tio el va sacar molt bé, olímpic, va fotre gol. I bueno, l'empat a 1, no? que te deixa un mar sabor de boca, però bueno, contents pel punt perquè no era un partit fàcil.
La propera jornada a casa?
Contra el Flix,
bon derbi. Doncs el proper dissabte entre el Mora Nova i el Flix, en aquesta tercera catalana.
I el camp que estava bé, la gespa o no?
Sí, prou bé, el camp del Camp Redó. La veritat és que sí que semblava que hi hagués alguns clots, però l'únic que passava que és un camp que està molt dur, i estava la gespa una mica mullada i foties unes patinades tremendes, però la pilota corria bé i els vegades que li veig millor al camp del Camp Redó.
Abans sí. De canviar d'equip, avui hem tingut el senyor Giné i el president pel camp del Gandesa també, que han vingut a veure uns minuts del partit, i segons diu el senyor Giné hi ha dos exclusives, dos bombes, dos grans notícies que no m'ha volgut dir quines.
Senyor Ginés,
però jo per això ho dic,
segon entrenador del Morado,
sí. I el senyor president és Marc Parra, no?
Sí, però jo...
Potser han vingut a fitxar també.
Marc Parra, que sempre m'escolta i me fot una canya, Edu, tio.
Sí? Hòstia, i per això ja dic, aprofitaré per aquí. Jo no trucaria al president, jo la setmana que ve trucaria...
El senyor Ginés.
Això ho fan perquè volen venir a la ràdio, un dia vindran els dos.
Clar, però si volen vindre, estan més que invitats, és a dir que... No hi ha cap problema.
I què t'han dit? No t'han dit res més?
No.
Dos exclusives.
Dos exclusives.
Sí, que Jordi t'ha fotut l'opel, però...
No, però jo ho faig expressament.
Hi ha baixes, hi ha alguna baixa?
No.
O potser és que, Xavi, venien a Gandesa, dos exclusives, potser eren dos jugadors del Gandesa que l'any que ve jugaran a Mora Nova.
Pot ser.
També podria ser. Bé, per cert, ara que parlem d'això de tot plegat, que parlàvem que a Flix arrenquen la gespa, ara us explicarem més detalls. A Mora Nova estem a l'espera també de que comencin les obres de la gespa artificial, és a dir, en les properes setmanes han de començar les obres de la gespa artificial a Mora Nova, i a Flix se suposa que també ho han de fer properament. Seguim avançant amb més partits.
Club de Futbol Batea.
Bé, doncs hem de parlar del Batea, un Batea que ha empatat al camp de la Sénia, 1-1 al final, partit molt emocionant el que s'ha vist entre la Sénia i el Batea, un partit que no ha tingut massa història, però fins que l'Agustí ha avançat a l'equip de la Terra Alta al minut 19, un gran gol de volea, per cert. La Sénia no s'ha precipitat, sent conscient que quedava tot el partit per davant, i al minut 30 ha tornat a deixar el partit en taules al marcador. Abans del descans, Agustí ha malbaratat una ocasió d'un contra un contra el porter. I a la segona part, la Sénia doncs, ha avançat línies i ha augmentat en la pressió i en la intensitat. El Batea s'ha vist superat i ha trencat línies per aguantar el resultat. El porter Obanell seria providencial per als visitants, salvant més d'un gol. Tot i estar tancat enrere, però el Batea ho intentava a la contra i també hi ha tingut coses a dir, encara que sense massa sort. Els darrers 5 minuts del partit han estat molt intensos i podia haver guanyat qualsevol equip. Al final, un punt per a cadascun en un partit molt atractiu per a l'espectador. La setmana vinent, el Batea jugarà a casa contra el Santa Bàrbara.
Joventut Esportiva Flix.
Bé, doncs, i del Flix, la crònica del partit ens la porta l'Andreu Prunera, un Flix que ha guanyat a la Ventonella 2-0, ha estat el comiat del Flix a la gespa, que l'ha acompanyat durant 29 anys. Flix 2, Godall 0. Andreu Prunera, què tal? Bona nit.
Bona nit, Edu. Repassem ara el que ens ha deixat aquest Flix Godall d'aquesta jornada que s'ha jugat justament avui a les 4 de la tarda. I és que el partit, com ve sent habitual, ha començat de forma embogida, podríem dir. I és que al Flix li costa jugar per baix amb un terreny de joc que està literalment trinxat. Però les sensacions han sigut, això sí, diferents a la dels últims partits. I l'equip de la Ventonella, el Flix, s'ha atrevit, els jugadors s'han ofert, i en una arribada poc clara pot ser, que ha estat una centrada a l'àrea, ha acabat amb una pilota morta que Yuri ha acabat empenyent dins l'àrea petita de gol. Era el minut 25 i les coses es posaven de cara pels locals. Però només 13 minuts després l'àrbitre expulsava a Llorenç Peral per doble amonestació, per dos faltes a destemps i bé, d'una forma clara, podríem dir, dos targetes grogues clares. Era el minut 38 i el Flix es quedava en 10 jugadors, però tot i això les coses no han canviat, no ha canviat el rumb del partit i els riberencs no han notat la inferioritat numèrica. Tampoc a la segona part, un Godall que avui es podia posar líder ha estat molt tou i no ha controlat el partit en cap moment davant un Flix que cada vegada s'anava sentint més còmode, tot i que el resultat era curt i que no rebia ocasions de perill, fins i tot arribava a porteria. Precisament en una d'aquestes arribades tímides, potser poc clares, hi ha hagut un penal sobre Jaume Esteve que Joan Porta ha materialitzat posant ja el 2-0 definitiu. Al minut 80 Jaume Esteve seria expulsat per doble groga al perdre temps en un llançament de córner i el Flix es quedaria amb 9. Tot i això el Godall estava molt faltat d'idees i no ha aconseguit ni xutar porteria. Una llàstima per als del Montsià, que han deixat perdre una bona oportunitat per ser líders. D'altra banda, el Flix tenca una dinàmica negativa i s'afiança a la zona tranquil·la de la taula. I ara sí, deixant de banda el que hi ha hagut sobre el terreny de joc, el partit ha estat històric, però per un altre factor, podríem dir. I és que ha estat el darrer partit que l'estadi La Ventonella ha acollit sobre gespa natural. El terreny de joc està impracticable, com ja hem dit una i altra vegada, i demà mateix les màquines començaran a treballar per arrencar tota l'herba i posar terra fins a final de temporada. Així, el camp del Flix serà de terra, fins al final de temporada almenys, i sembla, però, que l'any vinent hi haurà gespa artificial, tot i que encara no és oficial del tot. És una inversió molt important que no té el consens de tot l'equip de govern de l'Ajuntament i hem de tenir en compte també que el proper 24 de maig hi ha eleccions municipals i seria normal que aquesta proposta de posar gespa artificial molt cara sí que anés prenent més força i més protagonisme durant els mesos de la campanya electoral. De fet, a la porra d'avui, a la Ventonella, se sortejaven dos ampolles de cava i de vi i també, la novetat, un trosset de gespa natural d'aquesta gespa que ha lluït l'estadi de la Ventonella durant els últims 29 anys. Avui, però, no m'ha tocat.
Bé, doncs, no t'ha tocat. Pobre, li va tocar l'altra vegada la porra, això sí, l'Andreu. Bé, és una bona peça de museu,
Aquest.
Això si ho venen, encara li poden treure profit i tot, eh?
No has comprat prou els números.
També he jugat.
Ah, Andreu.
Més que sorteig ho poden vendre, encara treurien algun caleró, no?
Senyor Prunera, avui era el dia per comprar mig taco de tires, home. Per l'amor de Déu.
Per a quedar-se en l'herba de la Ventonella.
O el pot de fang, o el que donessin.
Qualsevol cosa. És veritat, el que deia l'Andreu té tota la raó del món, el camp del Flix, la Ventonella ha passat per èpoques no tan bones i més bones.
I jo hi he jugat partits.
Sí, molt bé, la gespa estava molt bé, però darrerament estava el camp impracticable. És a dir, no sé jo si arriba al nivell del camp del Roquetenc, perquè això ja és per parlar molt, però el camp de la gespa del Flix estava en un estat de molt lamentable. Per tant, de fet, quan va venir el seu entrenador, l'entrenador del Flix aquí a dins l'estadi, el José Antonio Rius, I ens ho va explicar, que molt probablement el que farien a Flix seria arrencar la gespa natural, ficar-la de terra fins a final de temporada i després instal·lar la gespa artificial, que se'ls havia promès que sí que tindrien gespa artificial. Tal com diu l'Andreu, venen eleccions, és una inversió molt elevada, a ningú s'hi escapa que...
Però això sortirà segur.
Però també després depèn del valor i de la funcionalitat que li vulguis donar a la gespa artificial. Òbviament, si has de ficar un camp de gespa artificial per al primer equip, pues, potser no.
No té futbol base?
No, que vull dir, si la intenció és fer també potenciar el futbol base i que la cosa vagi millor, doncs llavors sí, perquè són molts xiquets i molta gent que ho aprofiten ara. Si ho has de fer, no només en el cas del Flix, refereixo a tots els equips, si ho has de fer, òbviament, per només 22 o 25 tios, pues a lo millor invertir 300.000 euros potser no val la pena.
No, més val que sigui de terra ben cuidadet i ja està, és veritat. El que passa que també s'ha de dir que la gent està... Ara ens estem mal acostumant. ens estem mal acostumant a que tota la xeix és artificial. I quan vas en un camp de terra, dius, ostres, vaya merda camp, i no te'n recordes que fa 4 anys el teu era així. Però bueno, però...
Bueno, a la bota tothom s'acostuma ràpid. Eh?
Sí, 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 però bueno, un camp de terra ben pla i ben cuidat també està bé, vull dir, no hi ha cap problema.
Bé, i òbviament, pel que deia de les eleccions, no sé si ho deia en el sentit de que podien jugar en aquesta carta de la gespa artificial, però bé, això jo crec que a Catalunya hi haurà una implantació important de camps de gespa artificial aquest any, no? pel tema de les eleccions. És a dir, que no és només el cas del Flix, sinó que suposa que també altres poblacions ho faran. Són cartes que políticament també hi juguen, no? Bé, doncs, dit això del Flix, ens seguirem ben pendents. En principi, terra fins a final de temporada. Val més això, que no pas el mal estat del terreny de joc que estava, eh? Seguim.
Club Esportiu Ginestà.
Bé, doncs anem a parlar del Ginestar, que ha empatat 2-2. Semblava que avui era el dia en què l'afició del Ginestar podia celebrar la primera victòria com a local, però en els últims instants del partit aquesta possibilitat s'ha esfumat com de costum. Ginestar 2, Ametlla de Mar 2. La primera meitat ha estat molt bona, molt disputada i amb diverses alternatives per als dos equips. I de cara a la segona part ha estat quan han arribat els gols. Compte perquè el que anem a explicar, perquè encara no ho sàpigui, és ja per analitzar, eh? Per analitzar i per a fer-s'ho mirar seriosament. El Ginestà s'avançava al marcador minut 70, ja ben avançat el partit, quan Arnau Galvany pentinava la pilota dins l'àrea per a fer l'1-0. Un dels més baixers de l'equip aconseguia marcar de cap el primer gol del partit. Bé, doncs l'encontre ha continuat molt igualat, amb ocasions per als dos equips, però seria el Ginestà que al minut 85 posava el 2-0 gràcies al gol de Pincho, que aprofitava una bona passada de l'Àlex. La passada de l'amor, després d'una gran acció de l'Àlex per la banda. Doncs bé, 2-0. Amb aquest marcador, amb el 2-0, a falta de 5 minuts, semblava que els 3 punts es quedaven a casa, però al 88, una pèrdua de pilota del Ginestà a camp contrari, l'ha aprofitat l'Ametlla per a muntar un ràpid contracop que acabaria amb el gol de Sam. Amb el 2-1, al Ginestà li han tremolat les cames i ja al 94... una pilota penjada a l'àrea la rematava Sam, de nou, que feia el seu segon gol, posant el definitiu 2-2 al marcador. Un gol molt protestat pels locals per un possible fora de joc de l'autor del gol. El Ginestà ha vist com ha passat de l'alegria a la decepció en només 6 minuts. Els d'Àngel Guiu han acariciat la primera victòria de la temporada a casa, però en els últims minuts dels nervis s'han apoderat de l'equip i s'han esfumat 2 punts molt valuosos per la lluita per la permanència. La propera jornada, partit clau, Alcanar B, Ginestà. Increïble, eh? Increïble del Ginestà.
Sí, bueno, però saps què passa? Amb equips així...
Amb tota la temporada només han guanyat un punt a casa contra l'Alcanar.
Sí, vaig estar parlant amb en Guiu,
l'altre dia.
I, hòstia, em va comentar, diu, no, és que fora som dels equips que hem tret més punts i a casa estem fallant.
És espectacular.
Però bueno, el problema del 2-0 és que la gent igual... Amb 2-0 es pensa que el partit està guanyat i
baixa. I després de no veure-ho, de no fer-ho durant tota la temporada.
No, no, i després un gol, ja veus, pues, encara que sigui amb el cul, et foten el 2-1, bueno, ja després ja tremola tot allí.
Ja
tremola tot. I encara com no se l'han fotut deixar a propa porta, perquè això passa, eh? Vull dir, al final, amb el 2-0 et foten 2-1 i a patir. Però,
una
bueno.
Llàstima, una llàstima i molts ànims als jugadors del Ginestà i a tota l'afició del Ginestà, que es mereixen com a mínim una victòria aquesta temporada i moltes més, però, òbviament, al Ginestà li fa falta guanyar a casa perquè està en zona de descens i, òbviament, el primer que has de fer per a sortir del descens i lluitar per la permanència és guanyar a casa, sí, treure punts a casa.
Sí, sí, és que no només han perdut 2 punts, és que li has donat... Sí,
el rival,
el
més amell.
Que és directe, no?
Sí,
que
sí.
Aquest és el problema, perquè els haguessis pogut passar per davant i ara estàs encara a 3 punts de diferència, no?
Sí, ara mateix, sí. Bé, anem-se al Ginestà, que encara queda molta lliga per a... i com que la classificació està com està, que està tan igualada, encara quedaran opcions per moltes jornades més.
Sí, perquè realment està a 6 punts del 12, vull dir que... Però clar, si costa tant guanyar, a vegades és complicat guanyar 6 punts. Però bueno, que sí, que s'ho trobaran endavant.
Som-hi!
Club Esportiu Horta de Sant Joan.
Bé, doncs, Roquetenc 0, Horta de Sant Joan 0. Partit sense massa història, el del dissabte, ahir dissabte, que es va jugar entre el Roquetenc i l'Horta de Sant Joan. Gran partit de culpa, gran part, volíem dir, però, de culpa. Potser té l'expulsió rigorosa del jugador d'Horta de Sant Joan, l'Ernest, al minut 20, per doble groga. És a dir, clar, que en 20 minuts te quedis amb 10 a més. A partir d'aquí, l'Horta es va posar, doncs, com ja saben els italians, al catenaccio, eh? I a intentar, com a mínim, no perdre el partit. El Roqueteng va provar-ho constantment, mentre que l'Horta era totalment estèril en atac. A la segona meitat, els locals van tenir tres ocasions molt clares que no van acabar entrant. En aquest cas, el camp, que no està en gaire bones condicions, com ja sabeu, va poder beneficiar l'Horta de Sant Joan, en aquest cas, que bé, es va aïllar amb el terreny de joc.
Quasi com tu.
I van empatar sense gols. L'Horta, més que perdre dos punts, s'endú un punt d'or. Després de com estava el partit, que es queda amb 10 als 20 minuts, i com estava el partit i com estava el camp, i que el teu rival, el Roqueteng, doncs tenia ocasions i s'apropava en perill, doncs aconsegueixen un punt molt important per a continuar vius en aquesta lluita per la permanència. La propera setmana toca derbi. L'Horta de Sant Joan rebrà el Pinell.
Club de Futbol Pinell.
Pinell 3, Alcanar B 0. Victòria del Pinell contra l'Alcanar B en un partit amb molta rivalitat, ja que el Pinell era conscient que de guanyar deixava un bon marge respecte a l'Alcanar B. El primer gol arribava al minut 1, quan Carlos Montagut l'enviava al fons de la xarxa. Els locals anaven per feina i la primera part del de la Terra Alta seria per emmarcar. I el tio al minut 14 feia el segon gol i encarrilava molt bé el partit. Amb el 2-0 el Pinell veia molt bé com estava anant el joc i es mostrava molt superior al Canavé. La sentència, però, no arribaria fins al final. Reduan era l'encarregat de tancar el marcador al minut 79 i dona la tranquil·litat definitiva als de la Terra Alta. Amb els 3 punts, el Pinell s'allunya de la zona perillosa i la setmana vinent, com ha dit l'Edu, Horta Pinell. No, Corbera.
Corbera.
Corbera, vull dir, falta, no? Ai, además.
Este esquelet.
S'enfadaran els de Corbera, eh?
Club de Futbol Corbera d'Ebre.
Correrà el totxo, Edu.
I s'enfadarà, sobretot Magí, que ha sigut l'autor del gol del Perelló, i ha aconseguit els 3 punts per al conjunt del Baix Ebre.
Doncs sí, Corbera 0, Perelló 1. Derrota del Corbera contra un Perelló que va embalat. El Corbera s'afegeix d'aquesta manera a la llarga llista d'equips que cap de setmana han desaprofitat l'opció de posar-se líders. Els homes de Jordi Roca no sortien concentrats al terreny de joc i els primers minuts els hi passarien factura. Magí, al minut 10, recollia una pilota dins l'àrea i no perdonava, fent el 0-1. El Corbera, minat de davanters, que no estaven ni Cornejo ni Marc, intentava retallar les distàncies mitjançant Calafat, que enviava una pilota al pal. El Perelló, però, no passaria molts problemes fins al descans. A la represa, els locals tenien els seus millors minuts amb una onada d'ocasions contra la porteria de Marc Andreu. No tindrien el dia de cara al gol i, passats aquests primers minuts, el Perelló es refeia i mantenia la seguretat al darrere. Als darrers instants, el Corbera se la jugava fent defensa de 3 i amb la defensa avançada, Magí tindria opció per a fer el 0-2, però la pilota l'enviava al pal. Amb la derrota, el Corbera es situa 5è amb 39 punts i la setmana que ve, partidàs. Godall-Corbera.
Donido, tenim partidassos la propera setmana, eh? Per cert, ha marcat Magí, eh? No Marc. Tal com dia l'acte del...
Sí, a l'acte de la federació sortien canviats els dos germans.
Sí, Magí jugava de porter i Marc de delanter, no?
No, està bé de quan en quan provar coses noves.
Sí, està bé reinventar, no? Jordi Roca ha provat... Ai, perdó, Jordi Roca. Sí. L'entrenador del Perelló ha provat coses, coses noves.
És Capera, no? És
Baltasar. Sí, ha provat coses noves i...
Si li surt bé, és fantàstic, eh? O sigui...
Ha estat un error de l'acte.
Però això de provar només és bo. No, són els resultats. I de, hòstia, què bé he jugat o què bé ho ha fet l'entrenador. Si guanya, sempre es fa bé.
Hòstia, pel tema Pichichi, ara el gol realment, si està l'acte, conté a...
Pel tema Pichichi, nada.
No, perquè a part em sembla que el Perelló porta pocs gols a favor.
No, però si fos el cas, si s'ha equivocat...
No, però...
Bueno, però pel tema Pichichi manem naltros, per tant...
No, naltros no.
Naltros sabem...
Tema de...
Pel Marca, no? Quan el Marca ho mira.
Més ample. Bueno, va, tirem.
Marca versió Ebre. Vinga, som-hi, que tenim més partits, però ara ja del grup segon, de la tercera catalana.
Resultats i classificació.
Racing Club de Futbol Bonavista 2, Falset 0, en aquesta jornada número 22 al grup segon de la tercera catalana.
Bon dia, Maspellicet 2, Vilaseca B 3, què passa?
La Pastoreta 3, Salauris Futbol Club 0.
Salau 1, la Selva del Camp 1.
Alhambra de Reus 2, Alcobé 5.
Cambrils United 2, Unió Astorga 0.
Espanya Canonja 4, Bonavista 1.
I Hospitalet de l'Infant 2, Vilafortuny 1.
Descansava aquesta setmana el filial del Sant Pere i Sant Pau, el Sant Pere i Sant Pau B. El líder de la Lliga, o més ben dit, els líders de la Lliga, són 3. Racing Club de Futbol Bonavista, la Pastoreta i l'Hospitalet de l'Infant, tot i que el Racing Futbol Bonavista té un partit menys. Per tant, en aquest cas jugar amb una mica més d'avantatge. Però déu-n'hi-do, si, si el grup primer estava igualat, aquell grup segon ja ni t'explico. Tres equips compartint la primera posició, aquest trilíder que tenim. Cambrils United és quart amb 44, i fins aquí, perquè després ja el cinquè és l'Espanya Canonja, que té 38 punts. En té 6 menys que el quart classificat, per tant, hi ha una mica d'escleja que s'obri entre el quart i el cinquè classificat. D'altra banda, tenim el Falset, que és vuitè, amb 31 punts, els mateixos que el Bonavista, i pel que fa a la part de baix, tenim el Vilafortuny i l'Escala de Sant Pere i Sant Pau B amb 18 punts, 15 per al Salauris i 14 per a l'Alhambra de Reus. Recordin, com dèiem abans, que aquesta setmana descansava el Sant Pere i Sant Pau B, ja que l'Internacional de Reus està retirat, per tant, descansava aquesta setmana. Bé, suposo que l'Hospitalet de l'Infant el segueixes, això sí, Pepo? No?
No.
No el segueixes? Ah, va, jo dic, com que ets d'allí i tal, doncs almenys no, l'equip del poble
no,
el seguiràs.
No, realment no.
Però,
jo segueixo al meu equip, que és el que entreno.
Però continues vinculat a l'Hospitalet, no, d'alguna manera?
Res.
Fins ara sí, no, però?
No, tampoc.
Fins ara no. alguns xavalets...
No, ara mateix estic entrenant amb un equip del Santes Creus.
Ah, el Santes Creus. Sí, i què tal?
Molt bé.
Sí? De què és el...?
És un prebenjamí.
Prebenjamí.
Sí, molt bé. Fantàstic. A disfrutar, a ensenyar molt, i amb aquesta edat són esponges i... No és important el resultat, és que juguin bé, s'ho passin bé, ja està. Perfecte.
Perfecte. Bé, doncs, fins aquí la classificació del grup segon. Anem a veure aquesta derrota del Falset. Era un partit complicat al camp del líder.
Falset Esportiu.
Doncs, Racing Club de Futbol Banaguista 2, Falset Esportiu 0. Derrota dura d'un Falset que ha lluitat molt per acabar amb un resultat enganyós. A la primera meitat, el conjunt blanc i negre ha gaudit de dues ocasions d'un contra un molt clares. Per la seva banda, el Bonavista ha pogut prendre la iniciativa amb dos pals que han posat en perill les aspiracions del Falset en el partit d'avui. Al minut 73, però, el davanter local, Felipe, ha aprofitat un malentès entre el defensa i el porter visitant per robar la pilota i obrir el marcador. El Falset s'ha volcat per intentar empatar el partit i, fruit d'aquests atacs a la desesperada, el conjunt de l'Alberto ha rebut el 2-0 en l'últim minut de partit. La setmana que ve, el Falset espera redimir-se rebent el Sant Pere i Sant Pau B, que aquesta setmana ha descansat. Bé, doncs fins aquí el repàs al grup segon de la tercera catalana, i abans d'anar a la quarta catalana, anem al Facebook.
La pregunta de la jornada a dins l'estadi.
Pues ja faena. A la pregunta, creieu que el Benissanet hauria de fer un plantejament de cara a pròximes temporades per a intentar competir per l'ascens? Pues tenim moltes respostes, com ens havien quedat a la de l'Àlex Grau. Tenim resposta de David Gómez, que diu: mai hem tingut les coses fàcils. Un dels principis del club és que hi hagin el màxim de jugadors de casa. Els que hi han de fora fa tant temps que hi són que és com si ho fossin. S'ha intentat que tornessin gent de casa, però no ha pogut ser enguany. Potser l'any que ve, amb diners, pot muntar un bon equip. Però no pots creuar una família futbolística. Seguim amb més comentaris. El d'Arnau, que diu: sí, ojalà, ànims, Beni. També tenim Arnau Vidal, que diu: grans jugadors, millors persones, ànimo, David Gómez. També tenim més comentaris de Gerard Cabré.
Malament ho passes, Tom.
És que avui estem...
Sisplau, quan escriviu amb comes i tot això, que és complicat, perquè aquí no, hi ha paràgraf de 150 paraules sense una coma.
Fixar en Pac, Pol Elustondo, per Stegen. I Jordà Grau diu: sí, de fet, tot i haver perdut a casa contra els visitants amb un dolent marcador, espero que el Benissanet guanyi partit a partit i no es rendeixi. Ànims, que segur que ho aconseguireu. Ja estem.
Molt bé, doncs aquests són els comentaris que van arribant, la gent va participant.
Sí, sí,
sí, sí, sí, sí, però bueno, ja veu una mica la filosofia del club, no?, de la màxima gent possible de casa, i realment sí que hi ha gent de fora, però fa tants anys que són que es consideren de casa, no? Però sí que si mirem els clubs una mica de la comarca, tot això, pues, hi ha molta gent de Benissanet jugant fora. El Mora en teniu algun?
La setmana passada vam fer l'exercici.
El Perelló, vull dir, clar, vulguis o no vulguis, fins que aquesta gent no vulgui vindre o tingui ganes de vindre o el que sigui, pues, a vegades és complicat, no? Jo entenc que avui per avui, tal com està
la situació econòmica, doncs, bueno, doncs hi ha jugadors que prefereixen guanyar una mica de calerons i jugar fora de casa, però bueno, això ja aquí ja no, tampoc vull entrar. Jo quan jugava també vaig estar molt temps jugant fora i ho entenc, no? I ja està. O sigui, un ha de vindre, ha de tornar a casa quan tingui ganes i fer-ho bé, ja està.
Bé, doncs potser, aquests són els comentaris que anem rebent, eh?
Potser l'ascens és un bon reclam per a aquesta gent de fora torni a casa.
Bueno, però s'ha d'aconseguir, eh? Sí. És complicat també, sí, aconseguir.
No és fàcil, eh? Perquè vull dir, cadascú a casa seva sap lo seu. I ja et dic, i per un jugador no sé el que poden estar guanyant per allí, però igual si són 200, 300 o 400 euros, doncs, bueno, segurament per l'economia de la família els hi va molt bé.
Bé, doncs nosaltres anem ja a la quarta catalana.
Cadena SER.
Ràdio Mora d'Ebre.
Dins l'estadi. Quarta catalana. Resultats i classificació.
Quarta catalana, grup 20, jornada número 20. Amb el Benissanet 1, Escobe 4.
Ebre Escola 0, Vilalba 2.
Olímpic Mora d'Ebre 4, Arnes 0.
Xerta 1, Roquetenc B 3.
Remolins Vitem B 1, Jesús Catalònia B 1.
Tivenys 5, La Galera 2.
Aldeana B 3, Bot 7.
I Camarles B 0, Jesús i Maria B 4.
El líder és l'Olímpic de Mora d'Ebre amb 49 punts. El segueix el Vilalba, segon amb 42. I que per cert la propera setmana s'enfronten entre ells. El tercer classificat i, per tant, en zona d'ascens, Escobé, amb 39 punts. Té 6 punts de marge respecte al Jesús i Maria B, que ocupa la quarta posició. També és cert que el Jesús i Maria B té 2 partits menys. Un, que és el que té pendent contra l'Escobé, i un altre contra l'Aldeana B. Per tant, s'ha de tenir en compte també el Jesús i Maria B com a candidat, seriós candidat, per ocupar aquesta tercera posició d'ascens. Haurà de lluitar de valent el filial de l'Escó si vol fer-se amb una d'aquestes 3 places que donen accés a puja de categoria. Pel que fa a la part baixa, tenim el Benissanet, tercer per la cua, amb 16 punts, 15 per al Camarles i 14 per al Xerta. El Bot, després de golejar aquesta setmana al camp de l'Aldeana, ocupa la 12a posició amb 23 punts.
Contents, estan a Bot, eh?
Mentre que l'Arnes, després de perdre contra l'Olímpic, situa ara mateix 6è amb 29 puntets. Bé, com dèiem, el Benissanet és estrany veure en aquesta part baixa de la classificació, més que res perquè les últimes temporades ens havíem acostumat a tenir un Benissanet que sempre lluitava per aconseguir l'ascens de categoria, i aquesta temporada, doncs bé, veure el tercer per la cua, doncs òbviament, pels que hem seguit l'evolució del Benissanet en les últimes temporades, sempre és curiós i sempre fa mal als ulls, fa mal a la vista veure l'equip aquí baix. De seguida en parlem amb el Pepo. Abans, però, anem a repassar els resultats d'aquesta jornada, us expliquem què ha passat en aquests partits.
Club Esportiu Olímpic de Mora d'Ebre. Arnes, Club Esportiu.
Bé, doncs, Olímpic 4, Arnes 0, golejada d'un Olímpic que continua intractable. L'Arnes ha sortit ben plantat al camp, al partit li faltava intensitat, però ràpidament l'Ignasi, en una jugada aïllada, ha enviat un xut al pal. Era el primer avís d'un Olímpic que tractava de jugar la pilota buscant sorprendre un Arnes molt ben cobert sota pals. I és que el porter visitant ha tingut una actuació determinant perquè l'Arnes no sortís del Municipal de Mora d'Ebre amb una golejada encara més avoltada. Després d'arribar al descans amb empat a 0, la segona meitat ha canviat la cara del partit. Un partit que ha guanyat en intensitat i ha beneficiat el joc de l'Olímpic. Així, l'Ignasi Bernet avançava als blanquiblaus al minut 49, amb un remat de capa centrada de Marc Alís. Només 2 minuts després, Pau Muñoz feia el 2-0 i mermava les esperances dels visitants. Aquests 2 gols han deixat a un Arnes que es quedaria amb 10 homes després que Omar Lamdouni veiés la segona groga al minut 55. Per tant, amb el 2-0 i amb un menys, la cosa se li feia costa amunt a l'Arnes. El partit, a partir d'aquí, ha estat clar domini per a un Olímpic que ha anat ampliant encara més aquest avantatge de 2-0. I així ho ha fet, gràcies al segon gol de l'Ignasi en aquest partit, després d'una gran jugada d'un Pau molt actiu també avui. I al 76, el Sergi, després d'una altra bona jugada de Pau, posava l'últim gol de la tarda, era el 4-0 definitiu. La propera jornada, l'Olímpic de Mora d'Ebre visita el camp del Vilalba, és a dir, primer contra segon, mentre que l'Arnes rebrà el Xerta.
Club Esportiu Benissanet. Futbol Club Escó.
Bé, doncs anem a parlar així del Benissanet Escó, un dels grans partits que tenien aquesta jornada, perquè era el derbi de la Ribera d'Ebre que teníem per a aquesta jornada a la quarta catalana. Hem de parlar d'aquest Benissanet 1, Escó B4. Ha començat guanyant el Benissanet, tot i que ha acabat perdent amb un gol de Xavi Roldán al minut 37. Semblava que el Benissanet podia anar al descans amb una victòria per la mínima, però Sisko Méndez, just un minut després del gol de Xavi Roldán, aconseguia empatar el partit al 38. I abans del descans, inclús, l'Escó ha pogut fer la feina i amb el gol de Fernando Mañá, al minut 44, posava l'1-2. Per tant, el filet de l'Escó remuntava abans del descans. Ja la represa, l'Escó acabaria tancant aquesta golejada amb el gol d'Albert Troyano al 77 i d'Oriol Viernes, que al 87 posava el definitiu 1-4 al marcador. Sí. Explica'ns una mica, Pepo, com ha anat aquesta, sobretot, recta final del primer temps, que ha estat decisiva, no? Perquè us heu avançat i us han remuntat abans del descans.
Sí, bueno, com passa últimament els partits que ens avancem, doncs, bueno, no sé si realment l'equip es relaxa o es treu una mica el pes de sobre de què, i a la següent jugada ens marquen, o en molt poc temps ens marquen, no? I bueno, no, nosaltres fins al minut 37 ja ha estat un partit que, bueno, que hem tingut oportunitats els dos equips. Penso que nosaltres hem portat el partit al nostre costat, no posant-li molt de ritme. Si nosaltres anàvem a pegar cops contra l'Escó amb la qualitat que tenen ells, segurament ens haguessin marcat gols, i bueno, nosaltres hem jugat una mica replegats, i bueno, amb una pilota recuperada al mig del camp, però al seu mig del camp, amb una pilota a profunditat, ja havia marcat el gol amb una pilota creuada al porter, no? I bueno, amb la mala sort que la següent jugada, pues, bueno, una jugada individual que ha anat per la vora driblant a la vora de l'àrea gran, ha xutat, i bueno, i el porter li ha passat per davall dels braços, no? I en aquests moments, pues, l'equip, ja et dic, és un equip que amb els resultats que hi ha, moralment ràpidament anem a baix. Encara hi ha hagut partits que hem pogut remuntar, però com que la dinàmica és el que dèiem abans, no? La dinàmica és negativa, doncs qualsevol cosa t'afecta molt i la gent fot el cap a terra i no va, no? I després al minut 44, un altre gol aquests psicològics, no? Abans d'acabar la primera part, també, doncs, bueno, el porter ha sortit de punys, no l'ha tocat, i realment aquí posa que ha marcat, però ha estat un gol a propa porta de Javi Roldán. Sí, clar, ja te'n vas a la...
Aquí hem anat a Fernando Mañá, eh?
Sí, no, però ha estat en propa porta. Ha sortit el porter i li ha tocat els peus de Javi i ens hem marcat l'1-2, no? Hem sortit a la segona part, activats, i, bueno, fins al minut 77, que, bueno, doncs, no marco exactament com ha estat el gol, però, bueno, ja amb l'1-3... Jo abans de l'1-3 volia fer un canvi tàctic de posar només tres defenses, però no m'ha donat temps, vull dir, perquè no traiem la pilota de darrere i d'això es volia anar pel partit, i abans de poder fer el canvi, pues, ens han marcat el tercer i el quart, pues, bueno, el quart al minut 87. Però sí que estem agafant una dinàmica de que ens marquen gols durs d'acceptar al nivell psicològic, no? De quan tu acabes de marques, et marquen un gol, de que et marquin un gol al minut 44 o que et marquin un gol al minut 46, no? Que són gols aquests que realment amb un equip que porta aquesta dinàmica negativa és molt complicat, i la gent al final fot el cap a terra i ja és complicat, no? Però bueno, nosaltres seguim entrenant, seguim treballant. Bueno, avui, com que he vingut aquí, la setmana que ve em toca guanyar, no? Això és com,
sí,
com entrenador nou,
5-1,
victòria 5-1. De segona. No, home, 5-1 avui, no.
5-1.
Jo, amb 0-1 o 1-2, patint de penalti, doncs ja em val, no? Penalti fora de l'àrea...
El que faci falta, tu.
El que faci falta, però...
3 punts.
Però sí que realment, pues, a part d'aquest partit, pues, hi ha hagut partits també que bueno, pues, al camp del Roquetenc vam estar aguantant tot el partit amb 10 jugadors i al minut quasi 90 ens fan l'1-1. Bueno, molts partits així que els hem encarat bé al principi, però bueno, per circumstàncies, perquè els errors els paguem molt, els paguem sempre quasi bé amb gols, pues, bueno, pues, al final et van minant, els hàbits també, pues, al final tot suma, no? Hi ha una falta, no te la xiula, que al final no és culpa dels àrbits ni res, no? Però sempre hi ha el que va per baix, que sempre és complicat que et xilo una cosa, que a vegades és clara i tot xilo en al revés, però bueno, al final és Fins abans de Nadal vam agafar dos o tres victòries consecutives, que semblava que l'equip anava cap endavant, però bueno, ara estem esperant que arribi Setmana Santa, per el que passa que aquest any, cony, la Setmana Santa arriba tard, podia arribar al mes de març, no quedarà temps, però bueno, però que la gent, ja et dic jo, pues la gent intenta entrenar el màxim possible, és molt dur, aixecar o anar a entrenar dimarts amb els resultats d'anar perdent, i vindre divendres, intentar passar-s'ho bé, treballar, però bueno, és el que dèiem, és una família i hem de remar tots cap al mateix costat i bueno, i queden encara partidets per poder treure això endavant.
No? La llarga, doncs la propera jornada el Benissanet juga al camp del Jesús i Maria B, és a dir que
sí, però,
el partit és complicat, mentre que l'Ascó juga a casa contra l'Ebre Escola.
El que passa que sí, que amb aquestes, per exemple, aquesta quarta catalana, mires a vegades els resultats són molt estranys, no? Perquè clar, com que hi ha equips B, què passa? Que igual l'equip A necessita jugadors, igual juguen els juvenils i no poden... O sigui, això ens va passar un dia amb el Jesús Catalònia, l'última victòria que va haver aquí.
Però el Jesús i Maria, jo crec que
jo crec que vol pujar, sí, però sí, bueno, sí. Però no sé, mai se sap, no? Els equips B sempre són incògnites, però bueno, anirem a lluitar com hem anat a lluitar al camp del Roquetén, al camp del Remolins Vítem, a tots els camps, que nosaltres som una mica com el Ginestà, no? Que sembla que fora de casa ens traiem la pressió de sobre i juguem millor que a casa. A casa no sé què ens passa, bueno, que la gent té l'ansietat aquesta una mica de guanyar, no? I se'ns posa, i fora, com que sabem que no tenim res a perdre, doncs, treballem, lluitem, no ens estan sortint del tot els resultats, però bueno, però es fan, jo penso, molts millors partits a fora de casa que a casa. Però bueno.
Pepo, després de la teva primera aventura a Benissanet, aquest estiu, per què decideixes acceptar la proposta de tornar-hi?
Bueno, realment perquè jo quan vaig marxar, no va ser... Vaig marxar perquè hi havia un projecte bonic al meu poble, Hospitalet.
I va vindre Guiu, no? Si no m'equivoco, va ocupar el teu...
Sí, em sembla que sí. A veure, jo en principi, si no hagués sortit l'altre Hospitalet, jo tenia intencions de seguir, perquè al final jo també vaig estar jugador del Benissanet i crec que tinc amics a Benissanet i me'ls aprecio molt, i al moment que m'ho van dir no vaig dubtar en cap moment que m'agradaria, però bueno, evidentment la situació del Benissanet va ser una situació complicada, perquè la Junta ho va deixar. Ho van mig agafar tres o quatre jugadors que estan al darrere. El primer any sempre és complicat en el sentit d'això, pues, bueno, la gent veu que no hi ha directiva, no hi ha això, no hi ha allò, que ho agafen quatre. La gent que juga fora, pues, com els hi dius que vinguin cap aquí, no? És complicat, els hi pots dir, però bueno, sempre hi ha, igual és més interessant jugar a tercera amb el Mora o jugar a tercera amb el Perelló, no? Que està a tercera, no? Perelló? Bueno, pues al final... Però bueno, jo penso que l'important és anar treballant, intentar fer les coses sèries, que hi hagi serietat. Pues nosaltres sempre... Pues, a veure, intentem cuidar el camp, però no hi ha hagut pràcticament cap setmana que no haguéssim entrenat. I sempre intentem entrenar, i encara que el resultat sigui negatiu, doncs, bueno, sabem que és un patiment, però hem agafat aquest compromís amb l'equip i seguim entrenant dos dies per setmana. La gent que pot vindre que no estigui ja està venint, la gent que no està lesionada va venint. Bueno, és lo important, no? I bueno, és això, és que mirar de fer les coses sèries, i l'any que veure si podem rescatar algun o recuperar algun, encara que serà complicat, més que res per les classificacions dels equips, no? Que, per exemple, l'Olímpic ja em sembla que hi ha un parell o tres de jugadors, però, bueno, pues, també és complicat, no? Perquè quan puges de categoria, pues, la gent té gana. Només podran vindre cap aquí, pues, igual quan, si l'Olímpic agafa i vol fitxar cinc tios de fora i aquests no comptin, no?
Que no ho crec, per la política de club que tenen a l'Olímpic és complicat.
Però que jo crec que és lo bo és això, no? De confiar, i si, de confiar en la gent de casa, i si resulta que l'Olímpic l'any que ve ha de baixar perquè la gent no té la qualitat per estar, doncs no passa res. O sigui, ha de tornar a baixar, o si es pot aguantar, s'aguanta, però agafar
i gastar diners amb jugadors i fer invents aquests del TVO, això és que el futbol està molt inventat tot. Una cosa és que no tingui gent, no? Mm. Però un Olímpic de Mora que té, jo penso que té un potencial en futbol base i que sempre va pujant gent, pues jo sóc del parer de que has d'aprofitar la gent que tens a casa. I si resulta que un any pots pujar per lo que sigui a segona catalana amb la gent de casa i ets, i el dia que et toca baixar a quarta, pues, bueno, com va passar, pues, baixes i assumir, tornar a posar-te el mono de feina, no?, i intentar pujar, no?, que és lo que es tracta.
Mm. Bé, doncs el Vincenet ja és com casa teva, ja, no? Després de les dues etapes ja que...
Sí, no, clar, a veure...
La segona en marxa.
Claro, a part ja va haver una temporada que vaig estar jugant de jugador, també em va tocar fer d'entrenador, o sigui que realment seria la tercera etapa, pràcticament. Però bueno, no...
Jo ja he jugat d'entrenador, no?
Sí, 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 sí. Però bueno, però no, ja et dic jo que és són una gent formidable, i bueno, jo me'ls aprecio molt i penso que ells també m'aprecien a mi, i bueno, i ja està. I el que passa que el problema és que no estan sortint les coses, però bueno, però ja et dic, amb la feina i bueno, anant aprenent a poc a poc dels errors, pues bueno, pues treurem endavant, o si no la temporada que ve, quan sigui, pues bueno, pues ja anirem tirant cap a dalt.
Bé, de totes maneres, òbviament, la pregunta que fem avui a través del Facebook de Dins Estadi, òbviament, que vinguessin jugadors de Benissanet que estan repartits per altres equips, doncs ajudaria molt a que aquesta proposta prengués forma, no? El que sé, clar, també és complicat. Però bé, tenim alguna resposta més a la pregunta d'avui, Xavi?
Pues de moment no.
Com que no? Tant, no. Sí.
No?
Sí que en tinc, sí que n'hi ha.
Sí que n'hi ha?
Actualitza.
Ah, actualitzem, doncs.
Mentrestant, volies dir alguna cosa, Pepo?
No, dic és que els meus jugadors porten molt bé, que se'n van a dormir aviat.
Ah, sí.
El que passa és que s'han equivocat de dia, potser.
Era ahir que havien de fer aviat. Quines són les que ens arriben ara a última hora?
Tenim, per exemple, comentaris de Víctor Gómez, que diu l'any passat van estar lluitant per l'ascens, aquest any no estan tenint tanta sort, encara que avui han començat el partit posant les coses difícils a l'escó. Crec que és un repte, però alhora un objectiu difícil per l'economia del club. Ànims i sort, amic Víctor Descarrega. També tenim a Jordi Barrufet, que diu a tots els equips, si tinguessin tots els jugadors al poble, serien molt forts. El Benissanet sempre ha tingut grans jugadors de casa, i enguany no és l'excepció. Però no surten les coses. Estic segur que la propera temporada tornarem a estar a dalt. Ànims.
Aquests són els dos comentaris que si els sumen sí. A la pregunta que estem formulant avui aquí a Dins Estadi.
La pregunta, creieu que el Benissanet hauria de fer un plantejament de cara a pròximes temporades per intentar competir per l'ascens, que la teniu a Facebook?
Molt bé, una pregunta de la jornada que li queden pocs minuts perquè nosaltres sí. Anem acabant, perquè ens falta poca cosa. Hem de repassar alguns partits més que ens queden de la quarta catalana.
De totes formes, a la gent final. Que ens escolte per les ràdios habituals dilluns...
De guàrdia.
Per les ràdios de guàrdia... poden anar contestant durant la setmana, sense cap problema.
I tant que sí. Més partits.
Futbol Club Vilalba.
Home. Bé, doncs, hem de parlar del Vilalba. Un Vilalba que ha aconseguit una victòria important, eh? Una victòria important.
Bona nit, Edu. Ahir la tarda, Ebre Escola 0, Vilalba dels Arts 2. Un Vilalba poc acertat cara a porta veu com un equip jove i entusiasta planta cara en tot moment. I sense baixar els braços, encara que això sí, creen poques ocasions davant de la desesperació visitant que veien que passant els minuts i el gol no arribava. Fins que després de tant anar-hi, és Bernabé que al minut 78 i de penal aconseguia perforar la porteria contrària. I és aquí que, ja sense pressió, tot és més fàcil. I al minut 87, el debutant Acosta fa la sentència i assegura 3 punts vitals de cara a la propera jornada que s'enfrontaran amb el líder Olímpic de Móra d'Ebre. Del tot decisiu per veure qui s'endurà al campionat.
Doncs sí, Cisco, la propera setmana partidàs, eh? Olímpic contra Vilalba, o més ben dit, Vilalba Olímpic el proper diumenge a la tarda. Serà un gran partit a la quarta catalana i per aquell partit passaran les possibilitats d'un o l'altre de a veure qui guanya la Lliga, no? Que és l'al·licient que queda per a aquests equips també, a veure qui guanya la Lliga i qui té aquesta plaça per a disputar la Copa Catalunya la propera temporada. Bé, doncs hem parlat del partit del Vilalba, que ha aconseguit una victòria important per 0-2, i seguim amb més partits.
Bot Futbol Club.
El Deana B3.
Deixa'l el micro, Edu, xato, perquè ja sou el teu mateix. Vale, ja ho ha sentit tothom. Tenim problemes amb el micro. Sempre hi ha un botonet aquí, ho tenim que comentar. Hi ha un botonet aquí...
No que... contes tu vida.
A meitat programa, saps? No, no, en sèrio. És un botó... Perquè anava.
Ja.
Anava, ja està.
El Deana B3, bot 7. El bot que porta molt bona dinàmica, ha tornat a guanyar aquest cap de setmana... i li començava el partit molt bé. Un Robert Martorell inspirat, que avui en faria 4, començava el festival al minut 1 fent el 0-1, després el mateix Robert marcava el minut 16 fent el 0-2, i era Billy qui al minut 24 feia el 0-3. Després l'Aldeana ve retallava distàncies i feia l'1-3 mitjançant Àlex Alegre. Tornava Robert al minut 40 a fer l'1-4 i l'1-5 el feia Josep Soro. I amb aquest resultat s'arribava al descans. Després de la segona part, Cristian Montllau feia el 71 l'1-6 de penal, el 2-6 el tornava a fer Àlex Alegre, també de penal, i tot i estar al 81 el partit encara no acabaria així, encara es veurien dos gols més. El pòquer de Robert Martorell arribaria al 83 i finalment Marc Monteso feia el 3-7 al 89.
Déu-n'hi-do la golejada del bot al camp de l'Aldeana. Bé, doncs, amb el vot crec que acabem ja el repàs a la quarta catalana, al grup 20, no?
Sí.
Correcte.
Així és. Doncs vinga, que anem ja cap al grup 24 perquè hem de parlar del Porrera, un Porrera que no ha passat de l'empat 1-1 a casa contra l'Espluga de Francolí.
Bueno.
Ha començat perdent al minut 56, s'avançava l'Espluga, però el Porrera aconseguia empatar el partit gràcies al gol d'Adrián Fuentes al minut 71 de partit. També cal destacar que el Porrera ha acabat jugant amb 10 homes el partit d'avui contra, perdó, el partit d'ahir que van jugar ahir dissabte contra l'Espluga de Francolí. I ara sí, després de fer el repàs a la quarta catalana, ens anarem a fer un cop d'ull a què han fet els futbolistes ebrencs al món.
Futbolistes ebrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gerard Badia.
Sóc en Jordi Angel.
Hola, sóc Edu Bacar.
Hola, sóc Bruce Altor.
Perquè dins l'estadi també pensen ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi els seguim de ben a prop.
Futbolistes ebrencs al món, com cada diumenge aquí a dins l'estadi. No sé si el nostre invitat, el Pepo o Hospitalet, ni teniu algun.
No.
No?
Sembla que no.
No sé.
No, sembla que no.
Ai, ai, ai.
No, però clar, aquí esteu
bueno,
parlant...
Bueno, aquí estem parlant a les Terres de l'Ebre, eh?
Vale, vale.
No sé... Home, sí, bueno, clar, a Tarragona, sí.
Baix camp. Sí. Tens com es diu el...
Isaac Cuenca, Sergi clar, Roberto, etcètera. Bé, futbolistes ebrencs al món, comencem per Edu Albacar, el jugador de Sant Jaume d'Enveja. T'ho aniré repassant, per si no els coneixes, així te fico una mica al dia. L'Edu Albacar juga amb l'Elx, juga demà a 3:45 de la nit al camp del Celta. No sé si el coneixies igualment, a l'Edu Albacar, que sonava d'haver-lo seguit a la Lliga.
Mira, realment és que sóc un desastre amb els noms.
Ah, bueno, tranquil.
No, però saps què passa? Conec a molta gent i he entrenat quan portava tot el tema de tecnificació de l'Espanyol i tot això, i segurament igual els conec, si tenen 20 i pico, 30 anys, doncs clar, segurament...
34, em penso.
Possiblement, sí, possiblement. Bueno, no sé.
Bé, doncs seguim. Anem ja cap a la Premier. Burnley 0, Swansea 1. Segona victòria del conjunt d'Àngel Rangel, el jugador de Sant Carles de la Ràpita, però va veure el partit des de la banqueta. Normalment és un habitual, però avui ha quedat malament perquè
jugava. Mister.
Més coses. Anem cap a la Championship, que la Championship equival que és la segona divisió.
Sí.
És la segona divisió d'Anglaterra, que no obstant, l'altre dia vam poder parlar amb l'Òscar García, que és entrenador del Brighton.
Molt bé.
I comentant, entre altres coses, que la Championship, la segona divisió anglesa, és la quarta lliga més potent d'Europa.
No, jo, a veure, jo fa un temps vaig estar parlant amb el Bruno.
En quant a pressupostos, sí,
no, pressupostos
i competitivitat dels
no,
equips.
I a part, a mi em comentava el Bruno, diu, no, és que anem allà a l'estadi una hora abans i a 30.000 espectadors.
Com vas parlar amb Bruno? Quan vas parlar amb
no, ell? Quan estava al futbol base de l'Olímpic, vaig estar fa un parell d'anys així,
sí.
I vam coincidir al final de temporada al sopar que fan amb els nens i això, m'ho va explicar, diu, és que diu, és espectacular, diu, mitja, o sigui, una hora abans del partit el camp ja estan cantant 30.000 espectadors, s'acaba el partit i has de sortir, hagis guanyat, perdut, empatat, has de sortir al camp a aplaudir perquè si la gent no se'n va.
Clar,
si és una altra, clar, ara tu imagina't a segona divisió d'aquí, segona A, Quanta gent va als estadis?
Camp de Llagostera, saps?
Quanta gent va, no, quanta gent va a l'estadi?
Sí, sí,
te'n vas
sí.
al mini-estadi són 3.000...
Sí. Bueno, depèn, si te'n vas al camp del Betis, no?
No, sí, però són excepcions. Sporting, Betis, tot aquest sí. Però tot l'altre no. Aquí te'n vas a Anglaterra, a la segona divisió, i estan tots els estadis plens. I la gent és de l'equip, o sigui... Aquesta gent són molt...
Bé, de fet, sense anar més lluny, posa l'exemple del Llagostera, però també posa l'exemple del Girona, que pot pujar a categoria primera divisió i al camp no hi va ningú.
No, és a dir
que... sí, no, no, a veure, que al final és així. I aquesta lliga, la segona lliga anglesa, la segona divisió superpotent, sí. I a part molt seriosos, com ha de ser amb el tema de pagaments i això. Sí, que això, a veure, això al final... Els jugadors ho noten, eh?
Tant, tant.
Ho noten molt. I allí són, en aquest sentit, superseriós, m'ho ha comentat el Bruno.
Seguim avançant, perquè a la Championship el Brighton va perdre 1-0 al camp del Bolton. Després de 4 jornades sense conèixer la derrota, el Brighton va perdre ahir per la mínima, com dèiem, al camp del Bolton. Bruno Saltó va sortir com a titular, però va ser substituït al minut 60. I 4 minuts més tard, l'equip encaixava el gol de la derrota. Tot i això, el Brighton segueix 6 punts per sobre de la zona de descens. Anem cap a Alemanya. Hannover 0-6-1. Stuttgart 1. Empat de l'Stuttgart d'Oriol Romeu, el jugador Llecona, que va veure el partit des de la banqueta. I per acabar, ara sí que... aquí m'ho fiquen molt complicat.
Hòstia, venga, va, avui tens avui nivell sí que, experto, eh?
Si és nivell experto, si em surt ja, bueno... Que de seguida us... Què d'això?
Les coses rares que tens tu per aquí.
De Wisda...
més algo així que el que has dit, eh?
Cox.
No, és que hi ha moltes lletres i poques vocals.
És que és polaco, eh?
Ja?
2-0, total.
Una vocal després de 9 o 10 lletres. O sigui, increïble.
El Pias Gliwicek, aquest sí que ja em surt una mica més.
Aquest deu ser...
És el de Gerard Badia. Va perdre 2-0 al camp del rival que, com dèiem abans.
Que no repetirà.
La circunvalació, eh?
Gerard Badia, el jugador d'Horta de Sant Joan, va ser titular i el van ser substituir al minut 57 de partit. Substituir, ja no sé què és, però se substituir, això és complicat.
Això també és txec.
Sí, sí, això també, a lo que dia primera de Polònia, l'altre és de la República Txeca, que està tocant. Sí, la Judit ens estan rient. Vinga, som-hi, anem a la crònica poliesportiva d'aquesta jornada que ens porta el Genís Pena.
Arriba la crònica poliesportiva a dins l'estadi.
Pues comencem amb futbol sala a la primera divisió. Amb els segons resultats tenim l'empat de 3 del Flix contra el Vinyols. Vinyols 3, Flix 3. Després també tenim en aquesta divisió el Moradebre. Moradebre 3, Futsal Valls 7. I també tenim el Riba-Roja. Riba-Roja de Beret 3, Platense Segur de Calafell 6. Passem cap a la segona, anem al grup 6. Tenim els següents resultats. El Capçanes 1, Torredembarra 9, derrota del Capçanes en aquest grup. I després d'aquesta, en aquest grup també tenim el Cornudella, el Callà B, 5, Cornudella 7. I per acabar, anem a l'altre grup, on tenim el Tivissa i el Moranova. El Tivissa descansava aquesta jornada, jugava contra el... Bueno, Vinallop, però s'ha suspès el partit. I després també tenim el partit del Moranova. Lligallós, Infotic 6, Moranova 6.
Això és català, eh?
Això és català i m'ha costat dos o tres vegades llegir-m'ho, no? Anem al futbol 7 femení. Tenim els següents resultats. Olímpic de Mora d'Ebre 1, Horta de Sant Joan 7, Femení Tortosa d'Ebre B 2, Alcanar 2, Jesús i Maria 3, Ginesta 6, Gandesa 0, Santa Bàrbara 3, Aldeana 3, Remolins Virem 0 i descansava el Sant Jaume d'Enveja. I finalment tenim Humboldt amb la derrota del femení, 34-20 contra el Granollers, i l'empat, el meritori empat dels nois, 28-28 contra el Sant Feliu de Llobregat B.
I això quin equip és?
El club de Humboldt Escó.
Ah, molt bé.
I també cal destacar que en BTT, t'agrada la BTT, la bici?
Faig ciclisme, però faig de carretera.
Ah, de carretera.
Sí.
Bé, avui, aquest cap de setmana, s'ha encetat ja la primera prova de la Challenger Terres de l'Ebre, la Figot Race, a Riba-Roja d'Ebre.
Sí, sí.
Ha estat la primera prova del circuit, eh?
Sí, m'han comentat que ha estat molt dur, eh?
Molt dur?
Sí, perquè tinc el meu delegat, que avui no ha vingut, després, que les fa, i m'ha dit que, bueno, que la gent està tornant boja, que ho foten tot molt complicat. Sí.
Bueno.
Paraules textuals, eh?
Jo deport no... extremo, eh? Deport sí, extremo. Sí. Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí. No sé si tenim alguna resposta més a la pregunta. Xavi, fem una última actualització, si et sembla.
Anem a actualitzar a la pregunta que estem formulant avui, que és: creieu que el Benissanet hauria de fer un plantejament de cara a pròximes temporades per a intentar competir per l'ascens? No tenim cap resposta més.
Molt bé, doncs abans de marxar, escoltem a Francesc Granell, que ens porta la firma de la jornada d'aquest diumenge.
La firma de la jornada amb Francesc Granell.
Tot feia pensar que finalment i a la 22a jornada arribaria la primera victòria a casa del Ginestà. I de fet, que després de veure que els locals marcaven al minut 87 el gol que semblava sentenciar el partit en el 2-0, però ves per on, que ni així tampoc. Ja que un sorprenent Ametlla, pel que havia fet fins aleshores, i al 87-90 aconsegueix una igualada que pel Ginestà li suposa un nou pas enrere. Però que pels més optimistes, almenys la igualada en un rival directe fa que la distància sigui la mateixa. I doncs no estigui tot perdut.
La firma de la jornada amb Francesc Granell.
Bé, doncs, Francesc Granell, com sempre, firmant el programa per acomiadar-lo, i nosaltres també ens acomiadem, perquè arribem al punt de les 12 de la nit, així que, Genís, Xavi, com sempre, gràcies i fins la propera setmana.
Fins la setmana que ve.
Ens veiem.
Pepo, que ha estat un plaer, esperem que t'ho hagués passat bé.
Sí, sí, una mica cansat, perquè tinc ganes d'arribar a casa.
Bueno,
ja
te queda una miqueta.
Demà al dematí me'n recordaré de tots vosaltres. Però bueno, ha estat un plaer. Ja sabeu que quan vulgueu estic aquí. Ja veieu que no m'agrada parlar gaire.
Sí que xerres, ets xerrador.
Ja ve, no
I quan em deixen, em dono una mica de corda. No veig
encara jo. Més. Bueno, que t'esperem que tinguis una bona recta final de temporada i... Sort també als teus jugadors i a l'equip i al club en general.
Això esperem, sobretot, que els meus jugadors estiguin animats i seguirem lluitant, treballant i no baixar el cap a terra i vinga, i ja està. Aquesta és la línia que hem de seguir.
Molt bé, Bebo, que vagi bé.
Moltes gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí. Tornem el proper diumenge a les 10 de la nit a dins l'estadi. Gràcies, adeu-siau, bona setmana.